El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto, espero que tingueu un molt bon diumenge. I avui volem parlar de que amb la Catalunya que tenim actualment de 8 milions de persones, els serveis de mobilitat tenen que augmentar. A les mateixes infraestructures ara hi ha un increment de viatges milionari. Parlem de les carreteres, dels busos, també del metro de Barcelona i els trens. Hi ha aglomeracions, retards diaris, combinat amb un augment del preu al servei d'alta velocitat i nous projectes. I avui volem parlar, ja que ho hem fet al llarg de la programació de COPE Catalunya, i ens hem aproximat a l'actualitat i al futur d'aquest mitjà de transport tan clau per la mobilitat. Comencem parlant dels preus, que pugen d'una manera molt i molt important.
Jordi Muñoz, molt bona tarda.
Bona tarda.
El Jordi és el secretari general o secretari de Transports de la UGT a Catalunya. Estem parlant dels problemes de la vivenda, del transport públic, dels problemes que això ocasiona a l'hora d'anar a la feina. La UGT ha fet un estudi molt interessant sobre el tema que alerta que els desplaçaments laborals han augmentat gairebé 10 minuts diaris en 5 anys. Això vol dir que és un perjudici important pel treballador, perquè triga moltíssim, i per l'empresa també. Jordi, les grans xifres d'aquest estudi, quines serien?
Bueno, en els darrers 5 anys, el temps de les persones treballadores de Catalunya destinen per anar i tornar a la feina un augment de manera sostinguda, està clar. Estem parlant de 10 minuts diaris que ha pujat en els últims 5 anys. Al global estem, això suposa més de 220 hores a l'any.
Són unes xifres espectaculars. I fins quin punt creus que aquest increment també està directament relacionat doncs, amb una altra problemàtica, que és la manca d'habitatge assequible a les grans ciutats, que la gent ens hem d'anar fora de les grans ciutats quan tenim el treball molts cops aquí, a la ciutat de Barcelona, Jordi?
Sí, bueno, l'estudi que hem fet està clar. El desplaçament del públic és més lent, està molt bé, no? Ha pujat la gent a fer el servei públic, però també és cert que s'han reduït els desplaçaments més curts, no? La mobilitat activa, en bici, això suposa un augment de que la gent cada vegada se'n va més lluny dels centres de treball.
Clar. I això, això podríem dir que aquesta jornada laboral encoberta amb més de 220 hores anuals en transport, a la salut i al benestar de les persones treballadores, com ens afecta, Jordi?
Com els afecta? Bueno, sí. Els afecta perquè cada vegada la gent se té que anar més lluny del seu lloc de treball i més jornada. I clar. No sol aquí la gent que viu aquí als centres urbans, la gent que viu a les altres comarques encara és pitjor, no?
També ho passa malament, clar.
A veure, la vivenda ha augmentat, l'alquiler, entrar a la vivenda ha augmentat el preu. Per tant, la gent cada vegada se'n va més lluny del seu on estava abans, no? Al costat dels treballs.
L'estudi que heu fet apunta que el transport públic, especialment Rodalies, continua sent poc fiable, molt lent. Quines són les millores urgents que, segons vosaltres, segons la UGT, doncs, reclameu, doncs, d'una banda, al govern central i, d'altre costat, a la Generalitat, que és la que té competències també, en aquest cas, del servei de Rodalies, Jordi?
Bueno, a veure, una de les inversions que es té que fer, sobretot, és una línia orbital, no?, que comuniqueixi l'Alt Penedès, el Vallès Occidental, l'Oriental, el Baix Llobregat. És una de les dels punts que sofreix més el tema de les comarques.
Clar.
A part de millorar FCC, les connexions dels tramvais, hi ha molts que s'ha de fer, però bueno,
Creus que les administracions estan realment compromeses amb aquest canvi de model del que tu parles ara, Jordi, o com sempre, són bones paraules i poques concrecions?
Exactament. Molt bones paraules i poques concrecions. N'hi ha molt feina per fer aquí, tant a Rodalies com a Renfe, com als polígons, la connexió dels polígons, és que n'hi ha molta feina. Clar. Aposta també per la mobilitat de la demanda, no? Hi ha moltes coses per fer.
Hi ha territoris, hi ha comarques, per exemple, el Garraf, crec jo, on el temps de desplaçament, segons aquest informe vostre, s'enfila fins als 69 minuts diaris. Això és moltíssim, eh?
Moltíssim. Bueno, el Garraf, el Vallès, 42 minuts. Una de les del Vallès, bueno, de Manresa, que sí que és veritat que no ha augmentat el temps d'aplaçaments perquè se crea ocupació dintre de la comarca, no? Mm-hmm. Però fora de la Manresa, d'aquest Vallès, les demés estem, bueno, és desorbitat el temps d'aplaçaments.
Clar, tots aquests retards que hi ha en el servei de Rodalies i altres mitjans de transport públic, Jordi, també passen factura a l'ampliabilitat, no? Perquè suposo que hi ha moments, el sindicat deu tenir constància, que hi ha empreses, jo no sé si acomiadant gent per aquests motius continuats d'anar arribant tard a la feina, o treballadors que deixen, que canvien de feina ràpidament.
Bueno, sí, bueno, treballadors que canvien de feina, i després també hi ha molts polígons a la qual n'hi ha posts de treball, n'hi ha llocs de treball per treballar, i hi ha gent que no pot anar perquè no hi ha servei públic.
Clar.
Que tenen un problema generalitzat a tots els postos.
Molt bé, doncs, Jordi Muñoz, secretari de Transport de la UGT, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Esperem que les administracions, com dic jo sempre, es posin les piles, es posin a treballar de valent i donin resposta el que necessita el treballador i la gent en general, que és un bon transport públic per poder arribar a la feina en condicions cada dia. Jordi, gràcies, molt bona tarda.
Vinga, bona tarda, gràcies a vosaltres. Adéu.
La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona ha demanat a la Fiscalia que investigui l'Ajuntament de Barcelona per la presumpta pèrdua de fons Next Generation destinats a la rehabilitació d'habitatges. Bé, això dels fons Next Generation, ara perquè parlarem de l'Ajuntament en aquest cas, un punt molt concret, però és una qüestió bastant genèrica, perquè només s'han utilitzat un 20% a tot Espanya d'aquests fons Next Generation. Clar, i us preguntareu bé, doncs no està malament utilitzar un 20%? No, no, és que sabeu què passa? Que si no s'utilitzen, es perden. És a dir, la Unió Europea et posa a la teva disposició aquests calerons, per entendre's, ho explico de forma planera, posa a la teva disposició aquests calerons per unes actuacions determinades, entre elles rehabilitació d'edificis, per posar un exemple, però si no s'utilitzen, es perden. No les estalvies per utilitzar-les l'any que ve o l'altre. No, 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 tens un temps determinat per utilitzar-lo. Com explico, aquestes alçades estem més o menys entre un 20 i un 30%, ara la xifra exacta no la sé, però estem per aquí, dels fons que s'han utilitzat, insisteixo, a tot Espanya. Parlem del que estàvem xerrant, el que ens toca, que parlem de l'Ajuntament de Barcelona, i parlem precisament amb l'associació, amb la Federació, perdó, d'Associacions Veïnals de Barcelona, i parlem amb el seu president, el senyor Miquel Borràs. Miquel, bon dia, benvingut.
Bon dia. T'he de rectificar, perdona.
Pues comencem bé. Rectifica, sí. Endavant.
Sí, no, nosaltres no hem plantejat una denúncia a Fiscalia.
Ah.
Sí que hem denunciat el retard i la mala gestió d'aquests fons i de les projectes de rehabilitació.
Vale.
Però el tema de denúncia a Fiscalia...
Però no heu dit res, no heu demanat a la Fiscalia que faci que sigui una investigació, no?
No.
Vale. Però el que sí que és cert és que aquests fons Generation no s'han utilitzat en aquest cas, no?
No, hi ha tota una sèrie de fons d'aquests que es perdran perquè no s'han utilitzat a temps. Aquests fons necessiten que es puguin... O sigui, perquè funcioni s'han d'aplicar en uns edificis que tinguin ja unes certes condicions d'habitabilitat i d'estalvi energètic. I aquests fons estaven destinats a aplicar-los en tots els projectes de regeneració urbana a diferents barris de Barcelona, on feia falta prèviament fer una rehabilitació estructural i d'accessibilitat.
És que no són pocs, perquè tinc aquí una xifra.
A veure,
si encerto ara. Per exemple, barris com el Bassó, 5.000 edificis, habitatges, a La Pau, 2.500, Trinitat Vella, 432... Parlant d'un munt, eh?
Sí. Són edificis que estan fets, a la seva majoria, als anys 60 i 70.
Clar.
Molts d'ells ja havien sigut d'obra pública a l'època franquista, amb molts defectes estructurals que han anat heredant-se amb els anys. Aquesta obra pública es va privatitzar, és a dir, es va vendre als seus llogaters en el seu moment, als anys 90-80. Les associacions de veïns ja estaven en contra d'aquesta privatització, però amb el temps es va fer, i ara la gent que hi viu doncs són gent que la té ja de segona i tercera mà, diguem, i està patint les conseqüències de la mala construcció d'aquell moment. Algunes altres són d'autoconstrucció, que també estan fetes amb molts pocs diners, molts pocs recursos i en situacions molt difícils, i també estan patint defectes estructurals i d'accessibilitat greus.
De fet, clar, estem parlant d'aquests fons no s'han utilitzat per una qüestió burocràtica de mala gestió, de que, clar, primer s'ha de presentar un projecte, vull dir que hi ha un recorregut abans de començar, no?, totes aquestes rehabilitacions, sí. I, clar, bueno, ja sabem com és la burocràcia, que a vegades no és precisament el més ràpid del món. No sé per què no m'ha arribat a temps davant de tot això.
Bueno, de fet, és una de les coses que denunciem, és a dir, hi ha tot un projecte de regeneració urbana que se li diu així per part de l'Ajuntament, que té també comptabilitzades tots aquests habitatges que necessitaven reparació.
Sí.
El projecte era ja d'anys enrere, estava previst fer tota aquesta reparació estructural i d'accessibilitat per poder aplicar els fons Next Generation, que són de sostenibilitat energètica. Estan destinats a això, precisament, i com que no s'ha fet tot el projecte previst de posar els pisos en condicions i poder aprofitar aquests fons Next Generation per fer-ho tota la vegada, doncs no estan ni en condicions, ni rehabilitats estructuralment, ni estan en condicions de poder aplicar aquests fons europeus. I, per tant, doncs, el més segur és que es perdran. Vaja.
Clar, és que parlen, a més, de que molts veïns poden estar obligats a marxar de casa seva, no?, per les condicions de l'habitatge.
Sí, aquesta és la gran urgència que vam anunciar. O sigui, no és només la situació d'aquests edificis, sinó que en molts d'ells penseu que tenen els sostres apuntalats, escales apuntalades, passadissos apuntalats, en alguns casos puntuals d'algun dels barris s'ha esfonsat el sostre, algun veí ha hagut de marxar de casa seva, porta ja mesos i mesos visquent en pensions. Llavors, clar, ja és una cosa que qualsevol altre que està en aquesta situació pensa que li passarà demà. I de fet, és possible que passi l'endemà, diguem. Per tant, aquesta és l'urgència, no?, que coses, o sigui, projectes, edificis que ja tenien tot un projecte de rehabilitació des de fa uns quants anys, doncs, per una cosa i per l'altra, no s'ha fet, i cada vegada estarà en pitjor situació i en condicions que, clar, poden ser molt greus. Es pot provocar un enfondrament. En el cas que es va provocar no hi havia gent a dintre, però una altra vegada pot passar.
Miquel, estem a temps d'agafar, no sé si tots o els que toquin, sinó una part, almenys, o no? Perquè penso que això caduca a l'estiu de l'any vinent, a l'estiu del 26.
Sí,
estem a temps, no?
Per la data de caducitat dels fons Generation segurament no es podran aconseguir. El que sí que podria fer, el que passa que llavors finançant-ho l'Ajuntament o finançant-ho la Generalitat o l'Estat, el que podria fer és arreglar, reparar alguns d'aquests edificis que estan més greus i en situació més urgent.
Això és una qüestió de gestió, per exemple, o de l'Ajuntament directament o de la Generalitat, entrarem aquí ja en joc, no?
Sí, perquè em fan falta molts diners per fer tot això. O sigui, són molts edificis en situacions de molt males condicions. Moltes d'elles també són derivacions del ciment, del tema de l'aluminosi. Llavors, tot això, si no són reparacions importants amb moltes ajudes,
no fem res,
els veïns que hi viuen no poden assumir aquesta reparació.
Miquel, no puc evitar estar sorprès, perquè és com que una persona et doni diners perquè arreglis la casa teva i tu no els agafes. Vull dir, és una cosa... No els agafes per diferents motius, és a dir, pel que estigui... I has tingut temps, perquè penso que són 4 anys els que, més o menys, des del 2022 fins als 2026, que tenies temps per fer tot això. No deixa de ser sorprenent, no?
Mira, això passa per les condicions en les quals se'ls ofereix l'ajuda. Inicialment aquesta ajuda cobria en molts casos el 80 o el 90% de la despesa, i a més es van crear uns projectes pilots on tota la gestió la feia l'administració, i tot això s'hagués pogut fer, diguem. I aquí qui ha fallat és l'administració.
Clar.
Que no l'ha fet a temps. I l'altra qüestió és que en alguns edificis on una vegada, ara, per exemple, el canvi de govern de l'Ajuntament, aquestes condicions han canviat i han passat d'un 80% d'ajuda doncs a un 40%, amb la qual cosa vol dir que molt dels veïns d'aquests habitatges que no tenen grans ingressos, i són barris amb treballadors i amb rendes baixes,
sí,
és molt difícil que cap banc els doni un crèdit,
sí,
i per tant haurien de poder fer-ho amb banca pública, és a dir, amb finançament públic,
sí,
però amb uns percentatges que poguessin arribar.
Clar.
Clar, si a tu et presenten un projecte que necessita rehabilitar l'edifici estructuralment, d'accessibilitat, i després el d'energètic, i has de posar uns diners que no tens, doncs al final no pots acceptar el projecte perquè no el podràs pagar.
Sí, però llavors m'explicaràs. Mare meva, Miquel, és una cosa...
Per tant, ja
és una cosa superrara, és una cosa,
sí,
superestranya.
Hi ha uns edificis que s'haguessin pogut arreglar perquè estava tot previst,
sí,
la gestió,
sí,
pública, amb el finançament públic, però per retrar-se amb la gestió, això s'ha perdut, s'ha quedat fora de... O sigui, no s'ha fet. I uns altres que, en realitat, quan han canviat les condicions, la gent que estava disposada a fer-ho i podia tenir les condicions per fer-ho, doncs s'ha trobat que li és impossible. Per tant, mare, tot el que ara es pugui fer, si es comencés ara, segurament no s'arribaria a aprofitar aquests fons europeus, perquè s'ha de fer primer tot l'altre. O sigui, ara has de tenir l'edifici en condicions, amb una idea ben passada i que doni les condicions necessàries perquè realment es puguin aplicar els fons europeus. Per tant, segurament es perdran.
Doncs, senyor Miquel Borràs, president de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, aquestes explicacions, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
Seguim parlant de la grip. Ara ho fem amb el senyor Daniel López Acuña, que és epidemiólogo i assessor de la Organització Mundial de la Salut. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, gripe la tenemos, yo no sé si un poco desbocada, pero se ha adelantado a lo que estaba previsto. Usted que conoce bien la materia, ¿qué factores explican, pues eso, que la gripe haya llegado quizá antes de lo previsto con nosotros, aquí en Cataluña concretamente? ¿Qué ocurre?
Bueno, este es un fenómeno que no está ocurriendo únicamente en Cataluña, está ocurriendo en toda España.
Uh-huh.
Esto así lo muestra claramente el sistema de vigilancia epidemiológica Centinela de infecciones respiratorias agudas que elabora el Instituto Carlos III en colaboración con todas las comunidades autónomas. Tenemos un doble fenómeno en el cual, por un lado, estamos teniendo un pico anticipado epidémico de gripe estacional. Normalmente esto ocurre alrededor del mes de enero, se ha adelantado y ha tenido una expresión por encima del umbral pandémico desde el mes de noviembre.
Uh-huh.
Y seguimos con altas incidencias que yo creo que debemos de tomar muy en serio para evitar contagios y para prevenir el posible impacto, incluso colapso asistencial.
Caramba.
Pero por otro lado, tenemos que entender también que se trata de una variante, la variante K del virus, que este año viene, como a veces ocurre en algunas olas epidémicas anuales, con más virulencia, con más contagiosidad, que ya sí lo mostró cuando hubo el pico epidémico de gripe estacional en el cono sur, antes de que viniese al hemisferio norte. Y bueno, la consecuencia es que tenemos intensidad incrementada y adelantamiento del calendario de la gripe.
Profesor, ahora pero tenemos dos variantes en marcha, ¿no? La habitual, la variante A, y luego esta K que nos comentaba, que es mucho más contagiosa, ¿verdad? Entonces.
Exactamente. Entonces tenemos esas dos variantes. Pero yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que nuestra mejor manera de poder contender con este problema es con adecuadas coberturas de vacunación. Y hemos empezado un poco tarde con la vacunación, sobre todo a la luz de que se adelanta la epidemia de gripe, y ya teníamos el antecedente en los últimos dos años de no alcanzar suficientes coberturas de inmunización en la población diana. Entonces yo creo que es muy importante que autoridades sanitarias, autoridades políticas, medios de comunicación, profesionales sanitarios, hagan toda la abogacía en favor de la vacunación, de la cobertura de vacunación en los grupos de mayor riesgo, las personas mayores de 60 años, por un lado, las personas con otras patologías que puedan ser más susceptibles, y los profesionales sanitarios.
Y también tenemos una baja cobertura vacunal, profesor, en niños. ¿Eso también es un riesgo en cuanto a la transmisión del virus?
Sí, bueno, una de las recomendaciones recientes de parte de la OMS, de parte del Centro Europeo de Control de Enfermedades y recomendación estatal también, es el que se vacune también a niños pequeños contra la influenza, porque también son vulnerables y han tenido infecciones. Los niños tienen dos tipos de infección que les afectan en esta temporada otoño-invernal: la gripe estacional, por un lado, la influenza, pero también el virus respiratorio sincitial. Desde hace un par de años se ha avanzado mucho en la cobertura con el anticuerpo monoclonal. Es una especie de vacuna que protege a los niños del virus respiratorio sincitial y de la bronquiolitis. Y eso ha ayudado notablemente a ver disminuidas las tasas de bronquiolitis y de admisión hospitalaria de niños. Pero yo creo que hay que reforzar el mensaje de la vacunación en niños menores también con influenza. Claro.
Ahora ya está abierta la vacunación en general para todos los colectivos, eso ya es un paso importante. Yo le quiero preguntar por otra cuestión. En situaciones como la que estamos a punto de entrar, o que hemos entrado ya, ¿es recomendable el uso de la mascarilla, volver al uso de la mascarilla?
Sí, definitivamente. Yo creo que tenemos que entender que el uso de la mascarilla no es un factor restrictivo, es un factor de protección propia y de protección de los demás. Si uno tiene una infección respiratoria aguda, una gripe, un catarro, sin saber bien si es un COVID o una influenza o una gripe común o catarro común, hay que usar una mascarilla para no transmitir la enfermedad a los demás. Esa conciencia tenemos que promoverla. Pero por otro lado, hay que adoptar el uso obligatorio de la mascarilla, desde mi punto de vista, en los espacios de alto riesgo. Y eso es centros sanitarios y sociosanitarios en particular, en donde acuden personas enfermas, en donde hay más susceptibilidad entonces para poder tener un contagio. Y yo creo que tenemos que tener mucha cautela con el transporte público.
Exacto.
Yo uso permanentemente la mascarilla en los aviones o en los trenes, porque además veo que entre la gente que me rodea cuando se sienta, hay mucha gente que está tosiendo, que tiene síntomas respiratorios agudos. Y además de que esté yo vacunado, considero que es muy importante este uso de la mascarilla de carácter preventivo. Entonces yo creo que ese mensaje hay que reforzarlo.
Insistir, ¿no?
Vacunación y mascarilla.
Profesor, acabamos ya porque se nos agota el tiempo. La vacuna que tenemos esta temporada es efectiva para esta nueva variante tan contagiosa como es la variante K?
Es efectiva, va a ser mucho más útil para tener defensas esa vacuna que el no tener vacuna. Posiblemente tenga más un efecto de mitigación de la severidad que de impedir, esterilizante, o de impedir que haya la infección. Pero yo creo que con confianza debe procederse a la vacunación de esta temporada otoño-invernal, entendiendo que esa vacuna nos va a proteger contra las variantes que más nos están afectando.
Muy bien, pues ahí quedan los dos mensajes importantes del profesor Daniel López Acuña: vacunarnos, hemos de estar todos vacunados ante esta epidemia de gripe que tenemos aquí mismo ya, y sobre todo luego recuperar el uso de la mascarilla en centros sanitarios y cuando nos movamos en transporte público. Profesor Daniel López Acuña, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharle como siempre. Muy buenas tardes y mucha suerte.
Mucho gusto.
I de seguida parlarem també de com és viure amb una persona que té TOC.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Viure amb una persona que té TOC és conviure amb un univers intern que moltes vegades no es veu, però que condiciona cada gest del dia a dia. Les obsessions apareixen de manera inesperada i generen angoixa. Comprovar portes, ordenar projectes o repetir rituals són la manera que té la persona d'intentar calmar aquesta por constant. I des de fora pot semblar només tenir manies, però quan hi convius entens que és molt més profund. Es tracta de lluitar contra pensaments intrusius que tornen una i altra vegada. A la convivència això també implica paciència i comprensió. Hi ha moments de cansament, repeticions que trenquen la rutina i petites batalles quotidianes que poden arribar a frustrar, però també descobreixes la força de qui ho pateix.
Parlem del TOC. Parlem d'aquest trastorn i sobretot com és, ja no en si del TOC, del trastorn obsessiu-compulsiu, sinó de com és conviure amb una persona amb TOC. Quins són els reptes reals que afronten les persones amb TOC en aquest cas, no? Parlem i visibilitzem aquest trastorn amb la Maria dels Àngels Gilar, que és presidenta de l'Associació TOC de Catalunya. Maria dels Àngels, bon dia, benvinguda.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Maria dels Àngels. Escolta'm, creus que està massa estigmatitzat el fet de tenir TOC?
Està molt estigmatitzat, molt. El TOC es caracteritza per quelcom que no es veu, no? Que són les obsessions. I sí que estan estigmatitzats per les compulsions, que és el que es veu a vegades, no sempre, i consumeixen temps de la persona.
Clar. Hi ha una cosa clara, que no s'ha de confondre això amb una mania. Una cosa és una mania i una cosa és TOC. I és que ara es confon molt amb això.
Sí, sí. Sí, sí, per això el nostre lema, el lema de l'associació és el TOC no són manies, perquè precisament és aquesta confusió que hi ha i que es banalitza, no? El TOC són pensaments intrusius que fan patir molt a la persona. Si ells no fan les compulsions, que és el que moltes vegades, rituals o imatges que veuen, doncs, si no fan aquests rituals, doncs podria ser que al seu ésser estimat li passés alguna cosa, no? I seria culpa seva. O sigui, que hi ha un sentiment de culpabilitat i de responsabilitat molt gran.
Clar. No, segueix, perdona.
No. A part, és que començo a parlar. A part de que consumeixi molt de temps per la persona. O sigui, el TOC es considera, fixa't, es considera que és lleu quan consumeix una hora al dia del temps, o sigui, del seu dia, de la persona, no?
Sí.
Que el pateix. Es diu que és moderat si consumeix 3 hores. I greu quan consumeix més de 3 hores, que pot ser les 24, les que siguin.
Ja. Maria dels Àngels, escolta'm, i això és constant? És a dir, hi ha moments en què es consumeix més temps i moments en què es consumeix més temps? Com va la cosa? O és constant, això?
Bueno, no. És constant. O sigui, ja, com he comentat, no? O sigui, es considera lleu, moderat i greu segons el temps, doncs aquest temps és el que està la persona amb els seus pensaments i, bueno, amb els pensaments que ella no vol i que li entren i que li diuen que si no fa aquells rituals, doncs no...
Clar.
No ajudarà a el que, o sigui, en el bé de la persona, de què sigui.
Fins a quin punt tot això pot ser molt incapacitant?
Incapacitant fins al punt d'estar dins de les 10 patologies més incapacitants que existeixen en el món, segons l'OMS.
Carai. Clar, sí. Perquè suposo que quan entres en aquest tipus de pensaments no pots fer cap altra cosa.
No. Es necessita d'una teràpia.
Sí.
I moltes vegades la medicació ve per dur a terme la teràpia, perquè és molt dura de fer, o bé perquè és necessari primer actuar amb medicació i entrar a la teràpia després, no? La persona ho ha d'acceptar. La persona és conscient en tot moment de que aquells pensaments són irracionals. Per això tenen aquest patiment tan
gran. Correcte. És a dir, que saps que allò no és normal.
Clar, clar. O sigui, ells són conscients des de que són petits, que comencen, molts comencen a la infantesa,
sí,
amb 6 anys, i fins que acabes la teva vida. O sigui, saps que aquells pensaments no són... són irracionals, vaja. I aleshores només hi ha el que és la teràpia dins de la cognitiu-conductual.
Sí.
Hi ha l'exposició en prevenció de resposta, que se li diu EPR, per poder pal·liar els símptomes del TOC.
Mm-hmm.
T'has d'exposar les teves pors. Això és molt difícil de fer.
Mm-hmm.
Molt difícil quan tens el TOC que no ets tu. Mm-hmm. Que és aquella persona, aquella imatge, aquell pensament... O sigui, que t'entra en el cap i no saps com treure.
Com detectar-ho? Perquè cada cop hi ha més joves que tenen TOC. Moltes vegades, com deia al principi, es confonen amb manies,
sí,
que no són manies. Com saber si realment tens un trastorn, aquest trastorn o no?
Val. Això s'ha de saber, pues, mira, quan veus, per exemple, que posem un nen, no?, a la classe, es queda aturat, es pot quedar aturat.
Sí.
Allà, quan li pregunten per què té els seus pensaments i no pot... explicar el que li han preguntat o no pot seure al costat d'un altre nen perquè, jo què sé, porta... Jo què, no sé... Té, per, si és de contaminació, perquè potser porta les ungles brutes, suposem. Suposem que sigui això, eh? Doncs del pati, de la terra, del que sigui. Doncs ell no pot estar allà i això no ho diu. No ho diu. Aleshores, no es veu, però... sí que es pot detectar.
D'acord.
Perquè potser aquest nen sortirà de la classe i se n'anirà al lavabo a rentar-se les mans, suposem.
D'acord.
I demana molt sovint. I amb la persona adulta, doncs, costa molt. De 7 a 10 anys, a vegades, a que es pugui detectar el TOC.
És a dir, per exemple, has posat aquest exemple pràctic perquè la gent ho entengui. Aquelles persones seria, per exemple, això que acabes d'explicar, no? El fet de dir, m'he de rentar les mans constantment, per exemple. Seria, això seria un TOC, per exemple, no?
Bueno, el TOC és el pensament, no?
Sí, el pensament que si no rentes les mans pots tenir una contaminació, etc. Tenir aquest pensament que no pot ser real.
Sí, si em rento les mans... O sigui, jo, com que estic al costat d'aquesta persona, o he tocat la barra del metro, si ets un adult o que sigui, no?
Sí.
Jo m'he contaminat.
Entenc.
Aleshores, què passarà? Doncs que, com que jo m'he contaminat, jo podré contaminar el meu pare o la meva mare i ells moriran.
D'acord. Ostres, és terrible.
És terrible, eh?
Són pensaments terribles, eh?
Clar, per això no són manies. O sigui, els pensaments intrusius els tenim tothom. Tothom té pensaments intrusius.
Sí, però en aquest cas, si fas d'aquest pensament intrusiu una realitat, és a dir, que creus de debò que això passarà, és quan està el patiment, és quan desemboquem en un patiment.
Sí, sí, i no el fas tu, el fa el TOC.
Ja.
Sempre diem, tu no ets el TOC. No? La persona és la persona i el TOC és aquell que entra.
Carai.
En a tu ja et diu això, sí.
Les teràpies, avui en dia, les teràpies, i amb això acabo, les teràpies que estaves fent esment abans, són efectives? Ajuden?
Sí. La teràpia, la EPR, ajuda moltíssim. Ajuda moltíssim. La persona ha d'acceptar primer el que li passa, això, doncs, és un període de temps que treballen amb ell, i després comencen les exposicions, eh? I és, mira, un 80 i pico de percent de persones poden continuar la seva vida. Sempre tindran aquests pensaments, moltes vegades. Això, el TOC, és com una muntanya russa.
Sí, però tindrà eines per poder...
aquí mateix.
Eines emocionals per poder torejar això, no?
Sí. I això és el més important. Una vegada tens les eines, tu passaràs els teus moments de ballada,
sí,
però sabràs tornar una altra vegada a pujar.
D'acord.
Amunt.
Doncs Maria dels Àngels Gilard, presidenta de l'Associació Toc de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
De res, a vosaltres per donar visibilitat a un trastorn que el pateixen a Catalunya unes 204.000 persones i bueno, que tenim molta necessitat.
Parlem amb una persona que coneix molt bé això d'aquesta patologia, el TOC. M'escolta l'Anna. Molt bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
Molt bé, escolta, explica'ns per començar, quan vas notar els primers símptomes de que tenies aquest trastorn, doncs, i com els vas interpretar a l'inici de trobar-te malament, o trobar-te rara, estranya? Aviam.
Vale, aviam. Jo tenia símptomes des de la infància. Tenia bueno, sobretot algunes coses molt marcades de perfeccionisme, no? Llavors, per exemple, a l'escola trigava molt a fer els treballs, bueno, alguns petits símptomes. Mm-hmm. Però la veritat és que jo recordo les primeres obsessions a partir dels 11 anys.
Yeah.
I, clar, la veritat és que entre, bueno, entre que ets petit encara i no...
Clar.
I no, bueno...
I no ets conscient del que te passa, no? En certa manera.
Exacte.
Sí, sí.
No ets conscient del que et passa. Això passa en adults, també.
Sí,
que,
sí, sí,
com
sí.
Com que no saps ben bé el que et passa, també sents por i sents vergonya de dir-ho, perquè, clar, aquestes coses, veus que et passa alguna cosa que no acaba de tenir la resta de persones i tu ja veus que alguna cosa molt bona és perquè tu et fa patir, vull dir que...
Clar. Escolta, Anna, com afecta això del TOC, que és el trastorn obsessiu i compulsiu, doncs en el teu dia a dia, la relació amb la teva família, amb les persones del teu entorn més proper, com t'afectava quan eres més petita i com t'afecta ara, Anna?
Vale, quan era més petita,
sí.
Sobretot en temes de l'escola, doncs això, no? Que era tan perfeccionista, volia fer tot tan bé que anava més lenta. Mm. Llavors, a mesura que vaig anar creixent i vaig anar passant cursos, doncs, clar, jo, per exemple, no estava diagnosticada, no em van diagnosticar fins als 21 anys.
Caram.
I veia que necessitava ajuda dels companys, bueno, m'hagués anat bé el...
un diagnòstic abans, no? T'hagués anat molt bé.
Un diagnòstic abans, el que passa és que és bastant comú, eh? Jo des dels primers símptomes, ja et dic, fins que em van
diagnosticar
van passar 10 anys, que és la mitjana.
Yeah.
Vull dir que sol passar.
I el malament que es passa, no?
I el malament que es passa, exacte. Mm. Tant de petit perquè no tens les eines com de gran. Jo per mi ja et dic que el diagnòstic va ser un alleujament en el sentit de dir, bueno, em passa una cosa que li passa a més gent i té un tractament, es pot tractar, és una malaltia crònica, però bueno, però pots alleujar els símptomes. I sobretot el coneixement en si ja és bastant terapèutic.
Clar, és molt important. Quina ha estat la part més difícil, doncs, d'afrontar, doncs, abans del diagnòstic i, sobretot, suposo que les coses van canviar molt quan ja vas començar a rebre un tractament adequat al problema que tens, veritat?
Sí. Bueno, la part més difícil de quan ets petit, jo crec que és la... A veure, no sé si dir la incomprensió o el que no et vegin. No?
O l'angoixa, no?
I l'angoixa, també, l'angoixa, clar, clar. L'angoixa de que provoca el trastorn i l'angoixa de que provoca les limitacions que et provoca el trastorn, el no poder seguir bé a l'escola, això, no? El ser tan... Bueno, el que no s'adaptin una mica... No sé si és la paraula és que s'adaptin, però bueno, que no t'entenguin.
Que no t'entenguin. Jo crec que la paraula més adequada és que no t'acabin d'entendre la resta de companys o companyes, no? I ja quan tens el tractament adequat, la cosa canvia, Anna?
Sí, sí, sí. Bueno, per mi va ser crucial, després de molt temps de peregrinatge, arribar a la sanitat pública perquè, bueno, a la unitat especialitzada de TOC, perquè és bueno, on em van poder...
Guiar millor, no?
Guiar millor, on em van poder ajustar la medicació i trobar la medicació que em va anar millor. Mm-hmm. I després també va ser molt crucial quan la psicòloga, perquè, clar, el TOC en els casos més greus requereix de tractament farmacològic i tractament psicològic, quan la psicòloga em va començar a venir a casa. Mm-hmm. Perquè in situ, o sigui, a casa és on tens més rituals i poder treballar-ho en el lloc on se't disparen els rituals és
importantíssim,
fonamental.
No? És importantíssim. Sí. Hi ha algun moment o alguna situació quotidiana que et generi, doncs, el que parlava abans, una especial angoixa i que t'activi de manera, podríem dir, immediata el teu toc, Anna?
A mi particularment, bueno, jo és que he passat per diverses fases de diversos tipus de toc. Però a mi particularment ara el que m'està limitant més és el tema de la simetria, que necessito que tot estigui en ordre i bastant simètric i tal, mm-hmm. i el tema de les comprovacions. O sigui, faig molts rituals, per exemple, quan acabo de la feina o quan... més que una feina és un voluntariat.
Sí, sí.
Però col·laboro amb un projecte, uh-huh. i llavors quan acabo o quan surto de casa necessito fer moltes comprovacions, no? De que la porta està adequadament tancada, uh-huh. de que els focs estan apagats, de que...
Sí, però clar,
no una vegada, que és lo normal, no? Diguem, sinó diverses vegades. Llavors, clar, jo per exemple des de casa, si això surto de casa fins que surto, igual passen 10 minuts.
Clar, vinga a fer comprovacions, Anna, eh? Escolta, ja per acabar...
I el patiment que suposa, perquè clar, no perds només temps i energia, sinó que això genera una angoixa que genera un patiment. I...
Clar, ara per acabar, ja, què t'agradaria que la gent entengués millor sobre el TOC per evitar, doncs, el que tu començaves o parlaves al començament, estigmes, malentesos, incomprensions?
Bueno, jo crec que és fonamental la sensibilització, no probablement, o sigui, segur, vaja, no només sobre el TOC, sinó sobre tots els temes de salut mental, no?, de que... realment ens pot passar a tots, i llavors és fonamental comprendre que aquests trastorns existeixen, que som persones
normals.
Absolutament normals, exacte.
Sí, sí.
I no només, i que de vegades també costa entendre que no som només el trastorn, no? Que a part del trastorn som persones, pues això, com la resta, amb somnis, amb projectes, amb tal, el que passa és que tenim una vulnerabilitat afegida, que és el trastorn.
Clar. Molt bé. Anna, moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Enhorabona, perquè ho estàs treballant molt bé, i tot i que sigui una malaltia crònica, una patologia crònica, doncs ho gestiones amb molta força. Anna, moltíssimes gràcies, moltíssima sort. I endavant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Y ahora hablamos de circulación, porque ya sabéis todos, ¿no?, que se tiene que circular normalmente por la derecha, pero hay un poquito de controversia a la hora de utilizar el carril central en autopistas y también en autovías. Pero ¿por qué es peligroso e incorrecto circular por el carril del medio? ¿Qué dice la normativa sobre esto y cómo afecta a la convivencia viaria? Esto hoy queremos hablarlo porque hay muchos conductores que lo hacen, que circulan por el carril central. Y no sabemos, al final los expertos, ¿no?, hablan de cómo cambiar este hábito. Hoy hablamos con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado con los amigos de COPE.
Igualmente. Claro, normalmente se tiene que circular por el carril de la derecha, ¿no? Pero sí que es cierto que el carril central se utiliza muchísimo también para esto mismo, ¿no?
Sí, bueno, hay que recordar que el artículo 31 del Reglamento General de Circulación lo deja meridianamente claro. El conductor tiene que circular normalmente por el carril situado más a su derecha, si bien establece algunas excepciones que podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico de la vía lo aconseje, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones hemos creado unos hábitos que no se corresponden con la norma y tampoco con los criterios de seguridad vial. Y eso, en muchas ocasiones, hay que ver el origen de por qué se ha producido el que veamos, sigamos viendo conductores que siguen utilizando los carriles situados más a su izquierda, ¿no? Y aquí hay varios motivos. Uno de ellos es que posiblemente esto haya sido provocado porque el carril de la derecha, el que está situado más a la derecha, es el que se utilizan por transportes pesados, por vehículos pesados, que en muchas ocasiones han generado una rodera que hace incómoda la circulación para un vehículo de turismo, ¿no? Es decir, esas roderas que se han creado y que no sea el estado del firme, pues no hace agradable la conducción.
Claro.
Y también porque, evidentemente, muchas veces el carril de la derecha se utiliza por los vehículos más lentos. Pero también hay una creencia, y eso hay que desterrarlo, que de muchos conductores que piensan que utilizan el carril de la izquierda para adelantar, que van al límite máximo de velocidad de 120 en autopista autovía, que es el permitido, y dicen, bueno, como yo voy al límite máximo y teóricamente nadie puede ir a más velocidad, pues yo continúo aquí. Pero hay que recordarles que además de que efectivamente hay que respetar los límites de velocidad, hay también otra norma general que hay que aplicar previamente, que es la de situarnos en el carril de la derecha, el más próximo de la derecha, y utilizar solamente los de la izquierda para realizar un adelantamiento. Y hay veces también que observamos en la carretera, pues como, por ejemplo, vehículos pesados que tienen limitadores y que para adelantar utilizan muchas veces el carril central, pero les cuesta adelantar y están situándose en paralelo, cuando realmente, si no pueden adelantar, deberían dejarlo libre, ¿no?
¿Es peligroso circular por el carril central? Y se ha vuelto, no sé si llega hasta el punto de ser una costumbre, pero muy habitual, ¿no? Como comentaba, para muchos conductores en este caso, ¿no? Que se quedan allí en paralelo y no llegan a adelantar, sino que van circulando y se va pasando el tiempo, ¿no? ¿Es peligroso esa práctica?
Bueno, es peligroso siempre y cuando, y hay gente que va por el centro porque va más seguro, pero hay que recordar que siempre se puede circular siempre que no se entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga. Es decir, que si estamos la norma general y lo más adecuado es ir por la derecha y utilizar los carriles de la izquierda para realizar un adelantamiento, pero una vez terminado, volver otra vez a la derecha. Uh-huh. Y también porque el utilizarlo obliga a que en ocasiones los conductores hagan maniobras antirreglamentarias, incluso adelantan por la derecha. Porque ven que el carril, en lugar de estar ocupado por el que va por el carril central, pues dice, bueno, me está obstaculizando, y entonces realizan una maniobra a su vez reglamentaria y utilizan el carril de la derecha para adelantar, lo cual también está prohibido. Por tanto, yo creo que esto debe ser una práctica que debemos corregir, porque efectivamente provoca una situación de riesgo. Yo recuerdo, para que se hagan una idea, en Alemania, que hay muchos tramos de autopistas que están que no tiene límite de velocidad, es un límite de velocidad recomendado. Es decir, en Alemania sí existen límites de velocidad, pero hay tramos de autopistas donde no existe ese límite y te puedes encontrar pues un vehículo que viene a 200 kilómetros por hora, porque está permitido. Bueno, precisamente porque eso es así, cuando un conductor, a un aspirante a la conducción en las autoescuelas, se le saca a las autopistas, lo primero que se le enseña es que tienen que respetar escrupulosamente el circular por la derecha y dejar los carriles izquierdos libres, precisamente porque te puedes encontrar eso que decía antes, de que hay personas que dicen, no, yo ya nadie puede adelantarme porque yo voy al límite máximo. Eso en Alemania, como no existe, por eso se respeta tanto el circular por el carril de la derecha, que es la norma general.
Claro, por eso mismo te quería preguntar, en el resto de Europa, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está esta situación? ¿Y qué dice también la normativa?
No, es lo mismo que porque estos son normas internacionales, salvo en el Reino Unido que se circula, o en los países anglosajones que de la órbita del Reino Unido que se circula por la izquierda, en el resto, o en la mayoría de los países continentales, pues se circula por la derecha y, por tanto, la norma de circular por el carril más a la derecha es idéntico que en España.
Entonces, las costumbres pueden ser las mismas, ¿no? Digamos.
Sí, lo que pasa es que yo creo que se respeta
más.
Y yo creo que también ahí las autoridades de los titulares de las vías deben contribuir en esto que decía, que muchas veces el estado de los firmes de los carriles de más a la derecha pues no están en mejores condiciones y eso obliga a que uno tenga que utilizar otro carril que está mejor conservado.
Ya. Pues Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, muchísimas gracias por darnos estos datos, por contarnos también, ¿no? Si alguien nos está escuchando desde su coche, que sepa pues que tiene que hacerlo de esta manera y que siga las recomendaciones. Muchas gracias por hablarnos sobre este tema.
Un cordial saludo.
El senyor Álvar Roda és, si em permet, qualificatiu, ara li preguntaré, un històric de la política catalana. Va ser membre de Ciutadans pel Canvi, aquell partit que va crear Pasqual Maragall dins del PSC. Va néixer l'any 99 i va desaparèixer el 2011. Senyor Roda, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Això d'històric li sembla bé o no?
Bé, sí, una mica sí, perquè no? De fet ja fa bastants anys que ja... Vaig arribar a ser president de Ciutadans pel Canvi en el seu dia,
yeah.
Quan el vam tancar uns quants, perquè vam dir que això ja havia complert un cert recorregut.
Clar.
I la veritat és que bueno, va ser una època prou interessant.
Interessant. Sí, doncs sí. Havíem convidat el senyor Roda per parlar de si Catalunya necessita una llei electoral tal i com ara reclamen, per exemple, els catalans residents a l'estranger i que volen posar en marxa doncs, una ILP per reclamar-ho a la Cambra Catalana, al Parlament. Doncs el nostre convidat i Ciutadans pel Canvi van presentar-ne una d'ILP que va ser tombada pel mateix Parlament de Catalunya i això va ser l'any 2015, si no estic mal equivocat, veritat? El 15,
de fet,
no?
Sí, vam presentar la llei el 19 de febrer al Col·legi de Periodistes el 2015. Vam treballar, doncs, a Ciutadans pel Canvi, liderada pel Joan Botella.
Joan Botella.
I, de fet, també hi va participar el Toni Comín i varia gent també de Ciutadans pel Canvi. I la veritat és que va ser una bona feina.
I va acabar malament, no? Per què va acabar embarrancant?
Bueno, jo diria que, aviam, totes aquestes coses no sé si acaben malament o bé.
Bueno, o embarrancant.
Creen una certa consciència col·lectiva de la necessitat de canviar la llei electoral, en el sentit de que, bueno, vam aconseguir 90.000 firmes sense masses campanyes publicitàries a nivell de premsa ni de televisió, però sí el tu a tu i demanant firmes a molta gent, doncs vam aconseguir 90.000 firmes, que déu-n'hi-do.
I al final va arribar al Parlament, com et deia, no va acabar prosperant, i després la política catalana va entrar en la dinàmica del procés, i ahir ja es va perdre tot, no?
Sí, una miqueta, doncs així, això va, bueno, hi havia com unes prioritats, no?
Clar.
I a partir d'aquestes prioritats, doncs es va definir el curs polític, no? De tota manera, creia que era una bona llei. Evidentment, doncs, ja la vam presentar perquè la discutissin al Parlament. Els únics que no ens van fer massa cas va ser Convergència, perquè, clar, perquè tenien diferents objeccions a la llei electoral, perquè nosaltres fèiem una llei electoral bastant més àmplia de representativitat, de medida no per territori, sinó per persones, diria. Uh-huh. I això potser afectava Convergència en el seu moment, no? És aviat. Els socialistes, els de Ciudadanos, en aquell moment Ciudadanos i inclús Iniciativa, inclús Esquerra Republicana, potser amb alguns dubtes, però ens van fer bastant costat, però no va prosperar.
Com és que després va quedar allí? Aparcat, ja ho deia, el procés ha escombrat moltíssimes coses, però ningú ha tingut interès en tornar-la a recuperar aquesta ILP que vostès van treballar. Com és això? Ni el PSC mateix, perquè directament Ciutadans, pel canvi, estava dins del PSC.
Sí, nosaltres estàvem vinculats al PSC, òbviament era un grup, no era un partit polític, era un grup polític, però com a partit, en certa manera, doncs, no actuàvem tant, tot i que vam tenir representació amb el PSC i estàvem adscrits dintre del PSC. Però jo suposo que, evidentment, doncs, ja els estava bé. Vull dir, ja. Moure aquest tema, doncs, en aquells moments, doncs, la prioritat potser més endavant va ser la de la independència i ja es va quedar una miqueta en el calaix, no? Mm. Per no moure tant el tema. No, suposo que, evidentment, doncs, cada partit tenen les seves...
Els seus interessos, no? Ara el president Illa ha tornat a obrir el debat, ho va comentar. Sí. Caldria començar a treballar en aquesta una nova llei pròpia, perquè ens estem nosaltres aquí a Catalunya amb la llei del 79, que en certa manera és la que depèn quan hi ha unes eleccions a nivell de tot Espanya, no? És el moment de començar a canviar això i buscar una llei pròpia catalana...
Bé, jo crec que la comunicació, en certa manera, i la comunicació política ha canviat. Ara hi ha les xarxes socials, hi ha moltes coses que, evidentment, doncs, tot això fan canviar les dinàmiques per intentar agafar vots, no?
Sí.
I, per tant, jo crec que sí que necessitaria, com a mena, molt plantejament de la llei, no? Òbviament, no sé en quins temps, però a mi em dóna la sensació que sí que faltaria, perquè del 79 fins ara han canviat molt les coses.
Un piló d'anys.
Un piló d'anys, i per tant, doncs, nosaltres encara depenem d'aquella llei que es va fer a nivell d'Espanya. No?
L'any 79, fa molts anys, ha plogut molt. Jo no sé si coneixes aquesta ILP nova que volen posar en marxa aquests catalans que viuen a l'exterior, perquè tenen molts problemes a l'hora d'exercir el seu dret a vot. Què vaticines? Què penses? Com ho veus? T'he recorregut?
Bé, jo crec que, evidentment, doncs...
La coneixes, aquesta iniciativa? N'he sentit a parlar?
La conec d'una mica per sobre, ja. Però a mi em dóna la sensació de que aquesta gent que està fora, evidentment, no es té tot el dret també de votar, no? I per tant, doncs, ells tenen... No sé si la llei aquesta no ho permet massa, la llei que tenim ara en aquests moments, perquè puguin participar, però, evidentment, doncs, la representació d'ells, jo penso que s'hauria de fer veure... I, per tant, tenen unes certes raons, no? Com a mínim s'haurien d'escoltar, no? Un altra cosa és intentar, doncs, fer el que creguin ells que s'ha de fer. Mm-hmm. Però, en principi, doncs, jo penso que s'ha d'escoltar.
I amb un govern com el que hi ha ara a Catalunya, un govern que està en minoria, és complicat tirar endavant una reforma d'aquesta llei electoral, com ho veus?
Sí, però el que passa és que fer política no és tan senzill com la gent es pensa. Fer política és molt complicat. Molt complicat. I per tant, necessites molta generositat, molta complicitat, molts pactes. La política és pacte, bàsicament, no? Uh-huh. Vull dir, que estigui fora d'aquesta possibilitat, doncs, si vols, fa una dictadura, no?
Corren mals temps, corren mals temps, pel pacte, pel diàleg, pel consens, Salvar.
Per això et dic que evidentment, la pedagogia de la política... Hi ha una certa frivolitat a presentar-se polític, no? Yeah. I quan la gent es presenta polític, jo he sigut polític, vaig ser regidor en l'Ajuntament de Sant Cugat, en la seva dia, en la més absoluta oposició, perquè a Sant Cugat hi havia Convergència amb una majoria absoluta. Però, però jo penso que d'alguna manera s'hauria d'arribar intentant, a manera, doncs, com a mínim, arribar a pactes.
Albert, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
Gràcies per trucar, una abraçada.
I en uns minuts descobrim també que cada vegada més joves estan deixant enrere la banca tradicional i optant pels neobancs.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. ¡Oh!
matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Cada vegada més joves deixen enrere la banca tradicional i opten pels neobancs, convertits ja en un fenomen global. La seva força rau en el model 100% digital, que encaixa amb una generació acostumada a gestionar-ho tot des del mòbil. D'això en parlem aquí al matí del cap de setmana.
Seguim parlant de neobancs i ho fem ara amb un usuari d'aquesta nova modalitat de banca. És un noi jove, es diu Pau. Bona tarda, Pau.
Bona tarda.
Aviam, per què vas decidir en el seu dia utilitzar un neobanc, sobretot per viatjar, doncs, en lloc de continuar apostant per un banc tradicional? Com va ser la decisió?
Bé, principalment per recomanació del meu germà. Jo no estic tan posat en temes econòmics, però farà un any i dos mesos vaig començar a treballar i el meu germà gran, que sí que porta més anys treballant, em va recomanar apartar una part de la nòmina i crear-me una compte en un neobanc.
I per ara la cosa funciona? Has tingut algun problema, alguna incidència amb el teu neobanc?
Per ara, tot correcte.
Quins avantatges valores més quan fas pagaments a l'estranger o quan utilitzes els serveis que t'ofereix aquest nou banc, aquest neobanc? Quins avantatges hi trobes, Pau? Hola, Pau?
Perdona, em pots repetir la pregunta?
Sí, no, quins avantatges hi trobes a l'hora d'utilitzar el neobanc? El costat de pagaments, el fet que no hi hagi poder comissions, targetes virtuals...
Doncs bé, sobretot en rapidesa de les operacions.
Són molt més àgils que no pas un banc normal, no?
Sí.
I què creus tu? Els neobancs són més transparents i pel que fa referència, sobretot quan viatges, tu, quan utilitzes les targetes? Quan viatges, m'imagino, no?
Bueno, sobretot ja et dic, és principalment per la idea d'apartar-me una part de la nòmina i tenir-la com retenida en aquest neobanc. Ho faig sobretot per estalviar, no tant sinó per pagar en altres països.
Ja. Tu creus que són transparents aquests bancs nous i, pel que fa a comissions i tot? Ho expliquen bé a tu, per exemple, que ets un client nou?
Aviam, jo no podria parlar per la majoria de neobancs, però en el cas del meu em sembla que dona bastanta transparència.
Suposo que ho fas tot a través del telèfon mòbil, no? Com valores l'aplicació al mòbil del teu neobanc? És fàcil d'utilitzar? T'hi trobes còmode? Com va?
Doncs sí, la veritat és que guanyo molt en comoditat.
Recomanaries, doncs, això dels neobancs a altres companys joves com tu o què? Altres treballadors joves?
Sí, la veritat és que sí. Jo, la meva experiència és recomanable en aquest tema.
Des de quan estàs ficat en aquest neobanc? Estàs com a client d'aquest neobanc?
Doncs, com t'he dit abans, des de que vaig entrar a l'empresa faran un any i tres mesos, una cosa així.
I a banda del que no has tingut cap problema, que això està molt bé ja d'entrada, quins beneficis destacaries?
Doncs, com he dit, doncs això, la rapidesa en les operacions, i bé, no et sabria dir gaire cosa més perquè no l'utilitzo diàriament.
Val. Vull dir que ho tens com a eina d'estalvi, en certa manera, això, no?
Complement a la compte tradicional, diguem.
Molt bé, i et surt a compte, suposo, no? Si estàs ja, que portes un any doncs, treballant amb ells, és que els resultats són positius per tu, no? En què ho has notat? Aviam, explica'ns una mica.
Doncs, mira, en el meu cas és una compte remunerada i jo només pel simple fet de tenir els diners que parto en aquesta compte em van creixent.
Van creixent al ritme que tu desitjaries i al ritme que ells s'han compromès a fer-la créixer.
Sí, entenc que sí.
Molt bé, molt bé. Doncs d'acord, Pau, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos la teva experiència amb això dels neobanc, que és una manera nova de, dels serveis bancaris i que fa molta fortuna, com jo he comentat abans, amb, el, amb la gent jove que busqueu doncs, bueno, coses una mica diferents del que ens ofereix a vegades la banca tradicional. Pau, moltíssimes gràcies, bona tarda i que vagi
a vosaltres. Molt bé. Moltes gràcies.
Saludamos a Elizabeth Ruiz Dotras, que es profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
¿Qué son los neobancos?
Los neobancos son bancos digitales que en su concepto puro aparecen a partir de una fintech. ¿Qué significa una fintech? Pues son empresas digitales que ofrecen servicios financieros. Es decir, no partimos de una banca tradicional, sino lo que partimos es de una empresa la cual sus servicios son servicios financieros.
Uh-huh. Podríamos decir que tienen unas particularidades propias, ¿no?
Exacto. Tienen unas características propias que se pueden diferenciar de otras empresas digitales y también de la banca tradicional, tanto física como online.
Ah, pensaba que no tenían sucursales físicas y que solo operaban a través de móviles y plataformas web.
Exacto, exacto. Las fintechs o los neobancos solo operan digitalmente.
Uh-huh. ¿Por qué atrae tanto a los jóvenes?
Bueno, precisamente todo el mundo tecnológico tiene mucho sentido en la gente joven porque son nativos digitales. En este caso, ¿por qué atrae, ¿no?, este tipo de servicio, estas fintech? ¿Por qué atraen tanto a los jóvenes? El motivo está por el tipo de servicio que ofrecen. Son empresas mucho más flexibles, donde la burocracia está, no es un problema para ellos, no es una barrera de entrada, porque precisamente nacen de una estructura que, al ser una fintech, al ser una empresa tecnológica, es mucho más flexible. Es decir, que a la hora de abrir una cuenta bancaria es muy fácil, se puede hacer en cuestión de minutos, puedes abrir una cuenta bancaria. Igualmente cumpliendo unos requisitos, los requisitos que se pide desde el Banco de España y también desde el Banco Central Europeo, es decir, garantizando que pues los fondos que hay en esa cuenta no son blanqueo de capitales, certificando que aquella persona existe y que sea real y verdadera. Entonces, todo este tipo de servicios que puede ofrecer de flexibilidad, desde abrir una cuenta hasta realizar pagos sin comisiones y servicios complementarios como seguros o otro tipo de servicios para jóvenes, sobre todo cuando viajan mucho, sí, es lo que ha hecho que tenga tanto éxito entre ellos.
¿Podemos hablar, profesora, de que el auge de estas empresas financieras digitales se dispararon especialmente durante la pandemia?
Bueno, durante la pandemia todo el tema online de todo tipo se disparó muchísimo, ¿no? Sobre todo fue cuando fue posible viajar que tuvo efecto este tipo de aplicaciones, este tipo de neobancos, en el sentido de que quizá durante la pandemia pues tuvo lugar su conocimiento y su promoción y comunicación entre jóvenes, porque había mucho tiempo para mirar y era como la única alternativa o la única distracción, era todo lo que era, estaba en las redes y todo lo que era online. Pero cuando pudieron hacer uso de estos neobancos, cuando se empezó a viajar, es cuando pudieron ver las prestaciones que tenían, yeah, y que realmente encajaban en su tipo y estilo de vida.
Uh-huh. Con todo esto, me imagino, Elizabeth, que el mercado obviamente está cambiando y que la banca tradicional va a tener que adaptarse a un entorno cada vez más competitivo.
Pues sí, ciertamente va a haber un cambio muy importante. Yo llevo tiempo diciéndolo, que la nueva amenaza en el sector bancario es todo este tipo de fintechs, ¿no? Estos neobancos que están apareciendo y que hasta ahora pues han irrumpido más entre jóvenes, pero que vamos a ver también cómo cambia el panorama, porque al final estos jóvenes también hablan con sus padres o con sus tíos o con gente mayor que comunican de, oye, yo estoy usando este nuevo banco, este banco, y me está cobrando o no me está cobrando comisiones o me está dando un tipo de cambio mucho mejor al que te pueden dar a ti, ¿no? Entonces, esto también, el boca a oreja tiene impacto, pero el punto de inflexión más grande que va a suponer una competencia importante para la banca tradicional va a ser cuando estos nuevos bancos puedan ofrecer préstamos y créditos. Hasta ahora estamos hablando, pues la oferta que tienen son de depósitos, de productos de inversión, de tipos de tipo de cambio cuando tú viajas, pero en ningún momento están dando crédito. Uh-huh. Cuando haya esta posibilidad, entonces sí que ya están entrando en el mercado de la banca tradicional con competencia plena, de un poco como lo que pasó antes del 2008 con la banca online, ¿no? Cuando empezó a aparecer la banca online, vino banca de otros países europeos y a nivel internacional aquí a España, porque precisamente no había un coste de entrada de poner oficinas. Pues un poco la revolución va a ser similar, va a aparecer una nueva banca con unos servicios mucho más flexibles, mucho más adaptados a las necesidades actuales y con precios mucho más competitivos.
Hablemos ahora de posibles peligros, porque he leído que algunas críticas se centran principalmente en la endeblez de los controles internos para luchar, por ejemplo, contra el blanqueo y el fraude. ¿Qué peligros puede haber en este tipo de banca?
Bueno, en este tipo de banca tenemos que entender que la regulación puede ser un poco distinta. Es decir, muchos de neobancos lo que tienen son licencias de dinero electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente sirven como un wallet donde tú pones un dinero, sí, y tienen tarjetas de prepago, tú lo puedes usar para pagar. Y hay que diferenciarlos de los neobancos que tienen una licencia de entidad de crédito. En este caso, cuando tienen una licencia de entidad de crédito, tienen la misma regulación que el resto de la banca tradicional que conocemos. Es decir, está supervisado por el Banco de España, que de hecho los que tienen licencia de dinero electrónico también están supervisados por el Banco de España, pero al no captar depósitos, entonces no tienen la garantía de depósitos, porque ellos no se dedican a esto. Simplemente pues es un mediador para realizar pagos. Y aquí hay que vigilar un poquito, ¿no?, de qué tipo de licencia puede tener este neobanco a la hora de ofrecer servicios y a la hora de contratar estos servicios. En principio, cuando estamos hablando de una entidad que tiene una licencia de entidad de crédito, en este caso, la normativa que tiene que cumplir es la misma que el resto de bancos, y con lo cual no tendría que tener un problema de transparencia ni de blanqueo de capitales, porque debe cumplir con esta regulación.
Uh-huh. Elizabeth, está claro que la gente joven lo mueve mucho más el dinero, ¿no? La movilidad es más alta, y los jóvenes, por ejemplo, si ponen el dinero en un banco, lo tienen 6 meses y después marchan a otro banco y así continuamente, ¿no? Por eso imagino que estas fintech, estos neobancos, han llegado para quedarse, y sobre todo porque están utilizando también influencers algunos neobancos a la hora de hacer publicidad, ¿no?, de esas ventajas que te ofrecen, y esto llega mucho a este tipo de población, a esta parte de población.
Sí, sobre todo han usado influencers en el ámbito de la inversión. Y aquí ya entramos en un terreno un poco peligroso, que ya de hecho la CNMV pues se ha metido y ha intentado regular, ¿no? Porque el marketing que estaban usando era un marketing no muy adecuado, en el sentido de que ofrecían posibilidades de hacer dinero rápido y fácil cuando no existe, y cuando en todo el ámbito de la inversión no cualquier persona puede estar haciendo recomendaciones, sino que es necesario tener una acreditación para ser asesor financiero, ¿no? Claro. Y han usado muchísimo este tipo de comunicaciones a través de las redes sociales, que es cuando ha empezado un poquito todo el boom de estos neobancos.
Uh-huh. El hecho, claro, nos pasa a todos, ¿no? Elizabeth, estamos hartos de las comisiones bancarias, nos quejamos, y muchas veces con razón. Entiendo que los bancos también hacen un trabajo, ¿no? Pero cuando ves que hoy en día todo está digitalizado, que si vas a un cajero automático, por todo cobran, el hecho de que te oferten el no cobrar comisiones por retirar dinero en cajeros ni por usar tarjetas en el extranjero, pues obviamente esto pues llama la atención, y la gente lo que no quiere es pagar de más, ¿no? Y esto es atractivo para todos, no para jóvenes y no tanto.
Exacto, por eso muchos jóvenes lo cuentan a sus padres, y al final estos padres pues también acaban contratando y abriendo una cuenta en estos tipos de bancos, aunque sea solo para viajar o para sacar dinero, claro, porque saben que precisamente van a pagar un precio más bajo o no van a pagar nada por el hecho de usar unos servicios que la banca tradicional también ofrece.
Uh-huh. Qué importante es la alfabetización digital, ¿no? Eso es primordial, Elizabeth.
Pues es súper importante para poder filtrar exactamente pues qué tipo de entidad te está ofreciendo esto, porque dentro de las fintech, pues dentro del mundo de las redes sociales, puede haber fraude. y al final uno tiene que ser capaz de diferenciar qué es un fraude y qué no es un fraude, qué le están ofreciendo de verdad y qué no. Entonces, esta parte es importante. La educación financiera también ayuda a poder diferenciar tipo de productos. Si aquel producto es adecuado para mí o no es adecuado para mí. Y también las características a la hora de seleccionar el banco. Igualmente, cuando yo tengo un contrato financiero con aquel banco, yo tengo que ser capaz de entender qué me está ofreciendo, con qué características, qué coste estoy pagando. Con lo cual, la educación financiera es básica para cualquier momento en el que tú te relaciones con el dinero, ya sea para pagar facturas hasta tener una cuenta bancaria, invertir, tomar un préstamo, etcétera.
Lo que está claro es que los neobancos están revolucionando el mercado y están desafiando a la banca tradicional. Recordemos, no tienen sucursales físicas, operan a través de aplicaciones móviles, pero han llegado para quedarse y solo en España ya ha alcanzado una cuota de mercado del 27,2% entre particulares y la cosa sigue creciendo. Elizabeth Ruiz Dotras, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC, gracias por haber atendido nuestra llamada y por explicarnos qué hay y qué son los neobancos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Avui us estem parlant d'escriptors fantasmes. A mi no m'agrada dir escriptors fantasmes, perquè per mi fantasma és una altra cosa, que redacten a l'ombra perquè uns altres signin l'autoria. Avui és un plaer parlar amb la Rocío Corrias, que és una d'aquestes persones que escriu per d'altres. Rocío, què tal? Bon dia, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bon dia, encantada.
Igualment. Escolta'm, això d'escriptors fantasmes, fora, no?
No, a mi no em molesta,
No?
També en deien negre abans,
sí.
Escriptor fantasma. Jo utilitzo el terme d'escriptora per encàrrec.
Ah, molt bé, aquest sí que m'agrada.
Ah, veus?
Tu portes més de 4 anys escrivint llibres per d'altres?
Sí, sí, sí. Bé, jo porto més de 10 anys escrivint.
Sí.
I farà uns 4 o 5 anys, doncs, em van començar a demanar primer tutories o no sé com dir-ho, que una mena de recolzament a l'hora d'escriure les seves històries, no? Hi havia gent que em demanava, doncs, que tenia un manuscrit i si els podia ajudar a donar-li forma, a arreglar una mica el text, a estructurar-ho una mica millor, a fer revisió, i vaig acabar que els refeia, els tornava, feia una reescriptura, no?, del que ja hi havia. Uh-huh. Llavors vaig pensar, doncs, que seria bo oferir els meus serveis com a escriptora,
sí,
perquè, doncs, les persones que volguessin explicar la seva pròpia història, que volguessin fer una biografia o bé explicar la història de l'avi o una història familiar o tal, doncs donar-los aquesta eina, oferir-me com a la seva ploma, no?, el seu bolígraf. I ells m'explicaven la seva història, el que volien explicar i en el llibre, el contingut, i jo, doncs, els hi escrivia. Uh-huh. I així estic.
Bueno, Rocío, em dedica, tu ho deies abans, tu tens vida pròpia com a autora, tu has publicat llibres de relats com La pluma de Nil Desvan, El teorema de los sentidos, El pacto de l'hambre, i el 2019 vas quedar finalista en l'edició del Premi de Novel·la Fernando Lara i La última rosa, no?
Que estem parlant de La última rosa és la última novella. El pacto de l'hambre és la meva primera novella i després La última rosa és una novella que en principi aquesta és una novella per encàrrec. Una família va llogar els meus serveis per escriure la seva història, em va semblar una història apassionant. I ells em van dir que tot i que els drets d'autor serien seus, perquè jo els hi cediria, doncs que si volia reivindicar la meva autoria, doncs ells encantats de la vida, i així ho van fer.
Molt bé, perquè m'imagino que quan escrius llibres per d'altres, Rocío, deu ser una mica dur, no? És com una mare que deixa el fill, no? Vull dir, o com agafes la distància entre el llibre que estàs escrivint i tu?
No. Això no, per mi no suposa cap sacrifici. O sigui, jo en el moment que una persona em diu, mira, la meva mare, per exemple, va viure tota aquesta història i a mi m'agradaria explicar-la i fer-li aquest regal, no?, aquest homenatge i tal. Jo tinc molt clar que aquella història no l'he inventada jo. No és algo que hagi sortit del meu cap en quant a contingut de la història, no? Ells m'expliquen el que va passar i jo doncs li dono forma. Llavors no tinc cap mena de problema amb això. L'única cosa és que sí que de vegades és l'únic detall que de vegades sí que em crea una mica de problema, és que ells volen ometre alguns episodis més durs per no ferir sensibilitats o i a mi m'agradaria poder ser una mica més crua, no? I explicar la realitat tal com va ser, donant-li tots els colors que té aquella història.
T'entenc.
I ells, doncs, clar, em reprimeixen una miqueta, no?, en aquest sentit, perquè, doncs, pues, si és la història de la mare i volen que la mare la llegeixi, doncs pensen que li podria fer mal recordar allò. Sí que m'ho expliquen, però no són reacis a que jo ho posi a les pàgines. No? És l'única cosa, eh? Però el fet de que l'autoria després consti una altra persona, no.
Escolta'm, és veritat que esteu en auge, no? És una tendència flipant, cada cop hi ha més gent que ho demana. El que abans podríem dir que era una pràctica una mica marginal o que no sabia, que està importada bàsicament dels Estats Units, no? On s'ha convertit allà en un filó per les grans editorials.
Sí, allà és molt comú des de fa molts anys, eh? I aquí, doncs, sembla ser doncs, que sí, jo cada cop tinc més encàrrecs i penso que també la gent li dona valor a les seves pròpies històries.
I tant.
Qualsevol de nosaltres té al darrere una història apassionant i només se li ha de donar forma i explicar-la i donar-la a conèixer. I ara crec que la gent s'està conscienciant a reconèixer els esforços que han fet els pares, que han fet els avis, que els hi han passat amb ells, perquè no només escric biografies, també, a part de novel·la i biografia, també faig llibres d'empresa. I també de vegades resulten apassionants les històries d'empreses, especialment les empreses familiars que han anat passant de generació en generació, i com han viscut els canvis del mercat, els canvis de les eines, els mètodes utilitzats, l'impacte que han tingut a la seva localitat o al seu barri. Tot això també està resultant ser una mena de literatura que abans era el llibre corporatiu i ara ja no és una cosa tan freda. Ara no és un argument de venda, sinó més de reconeixement de marca. No?
Imagino que també aquesta és una manera, Rocío, de donar-nos de que escriure no és gens fàcil.
Home, no.
T'ho dic perquè sembla que no qualsevol pot escriure un llibre, no? Tant que es parla de, però aquest, però si ha guanyat un premi, però aquest altre, però si el que escriu tal, no és fàcil escriure, i escriure bé, menys encara.
No és fàcil escriure, i és una tasca complexa que comporta molts processos. No és el que molta gent s'imagina de sentar-te davant de l'ordinador, esperar que arribin les muses i anar escrivint, sinó que hi ha una feina d'investigació, de documentació, d'estructuració, de dosificació del text, de saber col·locar les figures literàries a lloc, de saber utilitzar el llenguatge que pertoca, de fer que la història sigui creïble, que empatitzar amb el lector, que no s'avorreixi, que la història enganxi. En fi, hi ha molts factors que entren dintre del procés d'escriptura d'un llibre. I penso que tots tenen el seu valor, clar.
I tant que sí. Bueno, tu, la teva plana web, per si la gent vol posar-se en contacte amb tu, ja sé que tens molta feina, que et manen molts encàrrecs, però jo vull que et treballis més encara.
Ah, és sí, jo, fantàstic.
És laplumaderocio.com, que t'ofereix aquesta escriptura per encàrrec. I ara et pregunto, com diu la cançó, ¿y lo tuyo pa cuándo? Quan tornarem a tenir una novel·la teva, Rocío Corriàs?
Doncs tinc una mitges, el que passa és que vaig molt, molt saturada de feina. Però sí, tinc ganes ja d'acabar aquest projecte. amb el Pacto de l'Hambre vaig parlar molt, i també en l'última rosa vaig parlar també de l'època de la Guerra Civil, està centrada a l'any 35, el Pacto de l'Hambre de l'any 35 a l'any 42, o sigui, també preguerra i postguerra, i el projecte que tinc a mitges doncs ja se'n va cap als anys 60, 70, 80 quasi també, i m'agradaria acabar-ho, però de moment vaig molt saturada amb les històries dels altres.
Doncs quan l'acabis, tu ja saps que aquí tens un altaveu per dir que has fet un llibre i has signat tu el teu llibre, eh?
Molt bé. Molt bé.
Molt bé, Rocío.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, que vagi molt bé, bona feina i una abraçada. Gràcies, Rocío.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Segons dades del Departament de Salut, es calcula que el 40% de la població penitenciària té problemes de drogodependència. Estem explicant avui que la presència de drogues és un problema real a les persones catalanes i volem abordar aquesta situació també amb els familiars que tenen o han tingut alguna persona propera dins d'un centre penitenciari. Puc parlar amb la Gràcia Amo, que és portaveu de l'Associació de Familiars de Presos de Catalunya. Gràcia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Escolta una cosa, gràcies. Fa prou per evitar que la droga entri a les presons?
No, no es fa res perquè la droga entri a les presons. Si es fes alguna cosa, com diuen ells, doncs no hi hauria tanta quantitat de droga a dintre. Ahir, precisament, jo anava a una presó a Catalunya a visitar unes dones i em vaig trobar de casualitat a l'autobús amb dos nois que entraven, que tornaven de permís. I vam estar parlant d'això, no? I la quantitat de drogues que hi ha a la presó és una barbaritat. Una barbaritat.
Així doncs podem dir, Gràcia, que és relativament fàcil aconseguir droga des de la presó.
Sí, és més fàcil a dins a la presó que a fora. I a fora ja és molt fàcil.
Ja és molt fàcil. I tot això amb els problemes de conflictivitat que això pot generar dins de la presó, problemes de salut mental, i es donen casos fins i tot de mort per sobredosi. Gràcies, és terrible.
Moltíssimes. I per suïcidi, perquè també els suïcidis poden estar d'alguna manera relacionats amb les drogues. A les presons, els deutes de diners que hi ha per compra de drogues són, com al carrer, molt perillosos. Perquè la persona a la que tu li deus diners per drogues t'apreta perquè li compris, i quan no tens diners te la dona sense pagar, però amb un límit de temps. Si amb aquest límit de temps no li pagues, hi ha amenaces, igual que les hi ha a fora.
Sí.
I inclús hi ha persones doncs, que hi ha baralles, hi ha insults, hi ha molts conflictes, molta violència, més de la que hi ha habitualment sense drogues a la presó, molta violència, i inclús la persona pot arribar a suïcidar-se perquè tingui por de que li passi alguna cosa.
Per aquesta pressió que han de suportar. Hi ha, doncs, prou recursos per tractar aquest tipus d'addiccions dins dels centres? Gràcia, tu que coneixes bé el tema.
Sí, a mitjans.
Sí, per recursos, no.
Bueno, no n'hi ha fora, tampoc. És que això és una trituradora. Ja. Tot a dintre i a fora. Molt poc. La prova està que la reinserció no existeix i amb drogues és impossible. És que presumim de reinsertar la gent, reinserir, però és que les drogues i la reinserció són incompatibles.
Sí.
I si hi ha tantes drogues, a part de la medicació que excessiva, segons la nostra experiència, que es dona a les presons, és una bomba.
Quina és l'atenció que reben aquests interns que volen, podríem dir, deixar les drogues? Hi ha un seguiment, hi ha... En fi, els plans de tractament són efectius? Perquè, per exemple, tenen accés a psicòlegs, a terapeutes, a professionals que es puguin ajudar a desenganxar-se del malvici que és la droga. Gràcies.
No hi ha recursos ni personals, ni econòmics, ni de motivació tampoc. Els presos no importen a ningú, no interessen a ningú, i menys si són tòxics. A part d'aquesta dada que diu del 40 i algo per cent de les persones que hi ha a la presó són malalts de patologia dual, no és certa tampoc. Jo porto 9 anys al front de la nostra associació, i aquests dos últims, tres últims anys el que estic fent és anar a esperar els presos quan surten de permís, de programades, quan surten de llibertat total, i no surten desenganxats. Per tant, no és efectiu, no ho estem fent bé, alguna cosa està fallant.
Vull dir que allò que es diuen que molts reclusos entren en programes de desintoxicació que són voluntaris i que després surten ja desvinculats d'aquesta addicció. Això tu no ho veus habitualment, no?
No. Mira, jo he anat a esperar molts presos que sortien amb llibertat, que surten sense res, evidentment. Ni diners, ni feina, ni casa, moltes vegades ni família, i amb més addiccions de les que em van entrar. Perquè potser un ingrés a presó d'una persona és per no sé, dic jo, per addicció a la cocaïna, no? Sí. Doncs surt addicte al roinol, al psicotròpic, surt addicte a les benzodiazepines, o sigui que surten més addiccions de les que va entrar.
Vull dir que encara és pitjor.
Això és una realitat,
O presos que poden entrar nets, podríem dir, dins del centre, acaben sortint sent consumidors, no? Gràcies.
Sí, també perquè la presó és trista, la presó és fosca, la presó és violenta, és difícil viure a la presó, a pelo.
Clar.
Llavors...
Abans d'acabar, gràcies, volíem preguntar també per l'aplicació de contencions mecàniques a les pressions. Els familiars són molt crítics amb aquests mecanismes, no fa gaire, que va circular un vídeo en un d'aquests casos a Brianzo, no? Aquesta és una pràctica que es dona de forma habitual, podem dir que són casos puntuals aquests, o com ho veus tu?
No són casos esporàdics. S'apliquen amb massa continuïtat. La de més, amb un informe que va fer, em sembla que l'Observatori del Sistema Penal, a mitjans o finals de l'any passat, deien que a la resta del país, a la resta d'Espanya, les contencions mecàniques havien baixat, la seva utilització. El País Basc, com que encara, a pesar de tenir competències, no tenia departaments d'aïllament, no es practicaven, i en canvi a Catalunya han pujat un 29%. Això, el 31 de juliol va sortir l'informe del Comitè de Prevenció de la Tortura de la visita que va fer novembre-desembre de l'any passat a les presons catalanes, i presta molta atenció a les contencions mecàniques perquè és un tracte inhumà i degradant. Inhumà i degradant. I et dic que el meu fill ho va patir en una ocasió i bueno, es va acabar de tornar boig. Aquesta és la realitat.
Molt bé. Doncs hem escoltat...
Es veu la violència perfectament amb les imatges. Clar. I de pitjors.
Molt bé. Doncs aquí queda el testimoni de la Gràcia Amo, que és portaveu de l'Associació de Familiars de Presos a Catalunya. Gràcies per la teva participació, moltíssima sort, i fins a una altra ocasió.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
I continuem d'aquí no res per parlar de que els mercats municipals afronten un dels seus reptes més urgents, la desaparició progressiva de parades per falta de relleu generacional i perquè cada vegada és més difícil també trobar persones disposades a treballar-hi.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Culdina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem fa una estona, parlem dels mercats municipals. Molts professionals es jubilen i darrere seu no hi ha ningú per continuar el negoci. Parlem d'aquesta falta de relleu generacional i també que és cada cop més difícil trobar persones disposades a treballar.
Donar segones oportunitats a moltes parades de mercats de la província de Barcelona que malauradament han de tancar perquè no hi ha relleu generacional o perquè hi ha gent que no vol treballar als mercats municipals. Doncs mira, per donar una segona oportunitat a moltes d'aquestes parades, funciona i molt bé un projecte que es diu Reempresa Mercats Municipals, que lidera la patronal de la petita i mitjana empresa CECOT. El senyor Oriol Alba és el secretari general d'aquesta patronal. Senyor Alba, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, doncs, el que jo comentava, segona oportunitat per moltes parades municipals de mercats gràcies a aquest projecte Reempresa Mercats Municipals. Com va néixer aquest projecte? I, aviam, a dia d'avui, per què és tan urgent garantir aquest relleu, jo dic, generacional als mercats, que, malauradament, doncs, és una assignatura pendent, senyor Alba?
Doncs sí, mira, fa gairebé 15 anys que vam posar en marxa el Reempresa per esdevenir el mercat de referència per la compra-venda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. Això, com dic, fa uns 15 anys i hem assegurat la transmissió de més de 5.500 petites i mitjanes empreses i hem ajudat doncs, a que tinguin un relleu generacional. I cap allà al 2017 vam dir aquest mateix sistema, aquesta mateixa metodologia, crear un mercat perquè es trobin compradors i venedors, doncs també podíem traslladar-ho als mercats municipals. I això és un projecte que portem en col·laboració amb la Diputació i l'administració i les organitzacions empresarials vam entendre que era bo facilitar també que hi hagués doncs, un espai perquè parades de mercat, doncs, per exemple, el propietari es jubila, doncs trobéssim un nou comprador i evitar que quedi, que es tanqui i que es perdi aquella parada.
Ara fa un moment hem pogut escoltar aquí mateix a la Carme Zapata, que és una senyora que ha agafat una parada del mercat de la Creu Alta Sabadell, una carnisseria, ho va agafar l'any 2024, i ella és una de les 130 reempreses d'èxit, no? Des de l'any que vau conèixer-la, quantes parades heu aconseguit col·locar de nou al mercat, Oriol?
Sí, doncs vam començar l'any 2017 i des de llavors hem transmès 130 parades, que d'aquestes n'hi havia 45 que en diem que són disponibles, és a dir, parades que estaven buides i ara les hem ocupat gràcies a aquest mercat. Hem trobat un emprenedor doncs, que s'ha ubicat en aquesta parada i les altres són 85 que eren parades en funcionament. La casuística més típica és doncs, que els propietaris es jubilen i, per tant, doncs, fem un relleu generacional, però hi ha moltes altres casuístiques doncs, que algú doncs, vol iniciar un altre projecte, que sigui, clar. I al cap i a la fi el que hem d'assegurar és evitar que tanqui i buscar-hi doncs, algú que vulgui donar continuïtat. Per nosaltres, a part d'aquestes 130 parades, és molt important destacar que gràcies a aquesta transmissió de les parades s'han mantingut més de 220 llocs de treball, és a dir, les persones que hi treballen allà.
Molt bé. Són bones xifres. I aquestes xifres què indiquen sobre la situació actual dels mercats, Oriol? Que estan en un bon moment, que estan recuperant posicions, que es vol donar una segona oportunitat a moltes d'aquestes parades i d'aquests mercats, que estan vius, doncs, no?
Sí, els mercats ja fa temps que busquen, doncs estan fent una reflexió de quin és el seu paper dintre de l'entramat comercial actual. Estan, tots coneixem, els mercats tenen les millors ubicacions als nostres pobles i ciutats, al centre de la ciutat, etc. Llavors aquí el repte és, nosaltres intentem doncs, que amb aquest mecanisme evitar que es tanqui una parada, però el repte també és combinar doncs, que els municipis tinguin estratègies específiques pels mercats perquè dotar-los de contingut, fer acords a vegades amb altres superfícies i així doncs, el producte fresc el tracta el mercat i després doncs, fer un acord amb un altre supermercat per altre tipus de productes, acompanyar-ho d'esdeveniments gastronòmics, dotar-ho bueno, de solucions logístiques i al cap i a la fi tenim tots els reptes de que segueixin mantenint la seva funció comercial i social.
Quins perfils d'emprenedors s'interessen per agafar el relleu d'aquestes parades i com feu la tria, com feu la selecció de la persona adequada per aquella parada, Oriol?
Sí, si preguntéssim a un grup d'emprenedors més aviat cap allà als 20 anys, la majoria d'ells ens dirien que volen emprendre un negoci des de zero, no? I tenen una idea innovadora. En canvi, quan parlem amb emprenedors doncs una edat més avançada, doncs tenen una assumpció al risc menor i per tant prefereixen donar continuïtat a un negoci existent que ells poden avaluar doncs, que se senten capaços de gestionar aquella empresa perquè tenen experiència, perquè coneixen el sector. Llavors aquí el que fem a Reempresa és quan se'n dirigeix un emprenedor, li fem un diagnòstic, li fem una sèrie d'entrevistes per determinar un tipus d'empresa objectiu que pugui encaixar amb les seves capacitats, coneixements i amb la seva capacitat econòmica. I qualsevol de les persones que ens escolti pot entrar avui a reempresa.org i allà trobarà centenars d'empreses disponibles arreu de Catalunya i d'entre elles doncs, les parades del mercat municipal de la província de Barcelona també.
Suposo que després a la persona, a l'emprenedor que aposta aposta per agafar una d'aquestes parades o un negoci, li feu un acompanyament, no? Li feu un programa de com ha de gestionar el negoci que, en què és, pel que aposta, no?
Correcte. La majoria de persones, doncs, això de comprar una empresa en funcionament no ho han fet mai a la vida. Clar. Llavors el que fem aquí és acompanyar-los a través del nostre equip d'experts des de la cerca i selecció de l'empresa objectiu fins a l'acompanyament en l'anàlisi, l'elaboració del pla d'empresa, la valoració de quin és un preu aproximat d'aquell negoci, tota la part de llicències, de contractes, etc., inclús en la cerca de finançament. És bo que també els oients sàpiguen que aquest programa, gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, és un programa totalment gratuït, vull dir que no té cap cost, i per tant, nosaltres, el nostre objectiu és que les persones tinguin el màxim de garanties i capacitat per prendre decisions al llarg de la compra-venda, i que s'acabi transmetent aquesta parada.
Doncs abans d'acabar, Oriol, quin missatge, i centrant-nos molt al tema dels paradistes de mercat, quin missatge enviaríeu als paradistes que es plantegen tancar i als emprenedors que podien estar valorant fer el pas d'apostar per aquesta parada? Quin missatge envies a uns i a altres?
Sí. Els paradistes els diria que pensin, que sàpiguen que tenen a disposició un programa, un mercat, per trobar relleu a les seves parades, sobretot aquells que estiguin a una edat propera de la jubilació, i sobretot, venir amb temps, que no se'ns dirigeixin a nosaltres a un mes abans de jubilar-se, que pot ser com a mínim un any, perquè així tenim temps, doncs, acompanyar i buscar el millor relleu possible. I als emprenedors els hi diria, doncs, que l'empresa és un mercat d'oportunitats, que emprendre dintre dels mercats municipals també té unes dinàmiques i unes avantatges molt específiques, i que, si més no, que es dirigeixin a nosaltres i els explicarem amb molt de detall totes les oportunitats que poden haver-se.
Doncs aquí queden fetes aquestes crides des de la patronal de la petita i mitjana empresa CECOT i el seu projecte Reempresa, en aquest cas Reempresa Mercats Municipals. Ho hem parlat amb el senyor Oriol Alba, que és el secretari general de CECOT. Senyor Alba, gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Gràcies a vosaltres.
Avui és un plaer saludar l'Antoni Rodríguez, que és el president de la Societat de Caçadors Lotosal Gros de Soriguera. Senyor Rodríguez, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia, què tal?
Escolti, m'ha tocat el cor, eh? A mi quan es parla de gossos i de donació de sang, s'ha ajuntat aquí dues coses que m'encanten, no? La solidaritat i en aquest cas els gossos, no?
Sí, la veritat és que sí, a part que és una cosa que molta gent té poca informació d'aquestes empreses que fan, bueno, que fem donacions pels animals de companyia, no solament de caçadors.
Efectivament, des de quan ho fan vostès, això?
Pues nosaltres fa cinc anyets fa que ho fem nosaltres.
Uh-huh. I com va començar tot plegat? Perquè es van adonar que realment no hi havia consciència de que els animals també necessiten, depèn de quina operació, una donació de sang, un sang d'un altre gos?
Sí, bueno, la veritat és que això fa anys que hi ha aquestes empreses. Nosaltres, bueno, jo ho vaig conèixer a través d'uns altres companys que són caçadors, i el primer any ho vaig provar. I la veritat que, bueno, que és a part de que és molt satisfactori, perquè estàs ajudant altres animals, hi ha també, bueno, pel manteniment dels nostres gossos. Uh-huh. Ja siguin caçadors o siguin particulars, perquè també tinc amics que porten gossos que són de casa, que estan a casa, diguéssim, sí. I la veritat que molt bé.
Imagino que la donació deu ser molt fluctuant a Catalunya ara, no? Ho dic perquè mentre que les donacions de sang de gossos cada dia estan superant la quarantena o la cinquantena, la de gats arriben a la desena diària, crec.
Sí, correcte, perquè diguéssim que la dels gats, pues, bueno, suposo que és més difícil de aconseguir, però bueno, estem intentant a veure si conscienciant a la gent cada vegada, dia a dia, pues, bueno, a veure si hi ha més donacions de gats.
Cada quan o quines han de ser les condicions perquè un gos pugui donar sang? Igual que sabem les persones que han de pesar a partir de X quilos, no tenir cap malaltia, etc. En el cas dels gossos, també es mira el seu estat de salut, el pes, què es mira?
El primer que ha de ser un gos que estigui donant, el primer que miren és que faci 20 quilos o més de 20 quilos.
Sí.
I llavors aquí ja pot ser, el gos ja pot ser donant de sang.
Uh-huh.
Llavors aquí, a nosaltres, que el gos que ja és donant, el primer que fan és treuen una bosseta de sang i a part treuen uns tubets que són tipus com els que fem als humans, sí, a les persones, i aquí fan les analítiques del gos i terminen si el gos té algun problema, si no té algun problema, i aquí a partir d'aquí ja comencen els paràmetres de que si aquest gos si està bé de salut, ja és donant fixe. I cada vegada que donem sang fem analítiques dels gossos que estiguin bé.
I cada quan es pot donar sang de gos, això?
Això és igual que les persones. Cada 3-4 mesos es pot donar sang.
Uh-huh. Sabem nosaltres, si... Sí, digui'm.
Perdó, nosaltres ho fem abans de que comenci la temporada de caça, per a veure com afrontem la temporada, i després de la temporada per a veure que realment com està, si hi ha algun gos que està afectat, si s'ha de portar al veterinari, si està, a veure com està en condicions.
No, mai es pensa, perquè clar, pensem en els humans que, hi ha molta gent que s'ha d'operar, necessita aquesta sang, però també passa amb els animals de companyia i també els animals de caça, no?, que hi ha accidents molt sovint i també, o malalties fins i tot.
Correcte. Sí. Jo, per exemple, quan vaig vindre a fer lo de la donació de sang, o sigui que ho vam penjar, ha tingut èxit perquè vull dir que hi ha molta gent que no sabia. He tingut moltes crítiques, sobretot pel diari El Segre, Instagram...
Per què?
Perquè resulta que la gent, persones que són animalistes, això ho veuen, que estan en contra de que això és com un maltracte animal, quan el gos no té cap maltracte, o sigui, no pateix cap ferida, o sigui, és increïble la desinformació que tenen aquesta gent, o sigui, m'han tractat que sigui d'assassí, m'han tractat de tot per la red social.
Estic flipant.
És increïble.
O sigui, si ho fem els humans no està malament, i si ho fan els animals, jo, permeti que li digui, però la meva millor amiga és veterinària, des de ben petita tenia clar que volia ser veterinària, ella té la seva pròpia clínica i fins i tot m'ho diu, és que a vegades ens trobem que no tenim d'aquesta sang per poder operar, o sigui, estem parlant de salvar una vida, no?
Sí, però ells pensen que això és maltracte animal i que inclús el diari El Segre, que ho tinc per l'Instagram i tot, hi ha una persona que em diu: heu demanat permís als gossos per treure-li sang? Perdona, fins a quin punt hem arribat d'humanitzar els animals? Directe. Això és increïble, la veritat que és increïble.
Per això es necessita fer campanyes, no? Que el Col·legi de Veterinaris faci campanyes, no? Perquè la gent ho sàpiga, perquè, clar, si es necessita aquesta sang pels gossos, d'on es treu?
Clar, és la discussió que vaig tindre a les redes socials, no? O sigui, tu no pots anar al supermercat a comprar sang de gos.
No.
O sigui, ja no solament pels gossos de casa, que jo he tingut ja des de molts anys, des de petit, he tingut sempre una canilla de gossos i mai, per sort, mai he tingut que fer una transfusió de sang. He tingut que rebre una transfusió de sang. Però ja no solament pels gossos de casa. Atropellen un gos, una operació de un càncer de gos.
Sí.
O sigui, qualsevol transfusió de sang d'un animal, d'on surten? Pues surten del banc de sang.
Clar, però potser, clar, el tema de ser societat de caçadors, clar, hi ha aquest estigma encara, no?, de la mala premsa que té el tema dels gossos caçadors, no?
Clar, sí. Però conteu que el dades reals de les dues les empreses que ens venen a extreure sang, conteu que el 80% de les donacions de sang són de gossos caçadors.
Uh-huh.
O sigui, és increïble, o sigui, que puc dir que gràcies als caçadors hi ha aquesta quantitat de...
Sí, estem salvant vides de gossos que són molt gossos, més que un gos a una família.
Correcte. Sí que hi ha gent particular de gossos de casa, de companyia, diguéssim, que cada mes, cada vegada estem intentant conscienciar la gent de que els gossos de casa també puguin donar.
Està clar que falta molta pedagogia en aquest aspecte, encara
sí,
queda molta feina per fer, i està clar que tant els homes, dones i els animals, si patim una malaltia, ens han d'operar, necessitarem sang. I com molt bé diu vostè, no vas al supermercat i compres un tatabric de sang, perquè per desgràcia encara no s'ha inventat ni els òrgans, la donació d'òrgans, no?
Sí, exacte.
Aquesta és una altra. Doncs, escolti'm, jo, per la part que em toca, enhorabona, i segurament
moltíssimes
que molta
gràcies.
Gent que ara mateix ens escolta també ho deu estar pensant i dir, escolta'm, doncs el meu gos també vol ser donant, o pot ser donant. Ja sabem
clar
que els gossos
sí.
No parlen, però parlen d'una altra manera.
Exacte. O sigui, ells, si, clar, ells no poden parlar, però ells si sapiguessin o entinguessin que gràcies a la seva sang ha pogut salvar un company seu, pues, pues s'hi ficarien igual de contents que tots nosaltres, vamos, o sigui que...
Sí, sí. Pues... Doncs, escolti'm, Antoni Rodríguez, president de la Societat de Caçadors, l'Otosal Gros de Soriguera, gràcies per haver estat amb nosaltres i
moltíssimes
per la part que ens toca, enhorabona, perquè estem salvant vides.
I tant, i tant. I continuarem fent les vegades que faci falta.
Gràcies, bon dia, que vagi molt
moltíssimes
bé.
Moltíssimes gràcies, bon dia, adéu, adéu.
La Gemma Tolsa és veterinària que ha participat en aquesta donació de sang de gossos i gats a les comarques del Pirineu Lleidatà. Gemma, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns i d'entrada, doncs, enhorabona per aquesta iniciativa, perquè sovint la gent suposa que no ho té al cap, això de que els gossets, els gats, quan estan malalts i si han de fer una intervenció, també necessiten transfusió de sang. Això no hi caiem mai, i és així, veritat?
Sí, 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 exacte, bé? És això.
Molt bé, és una molt bona iniciativa. Escolta, Gemma, quins criteris ha utilitzat per seleccionar els gossos i els gats o què poden ser donats de sang? Quins criteris es segueix, en concret?
Bueno, els gossos, han de, bueno, tant els gossos com els gats, han de complir certs criteris en el que fa per l'edat. En la primera donació han de tenir entre 1 i 8 anys. I després, quan ja tenen els 8 anys, si han fet la primera donació abans dels 8 anys, es podria allargar fins als 10, és a dir, poden ser donants fins als 10 anys. I després, en el que respecta al pes, també en gats han de pesar com a mínim 3 quilos i gossos 20 quilos. I a part d'això, sempre s'han de tenir en compte que siguin animals de bon caràcter, és a dir, que no siguin agressius ni siguin dolents en el maneig, i també que siguin sants, que no hagin tingut malalties importants.
Tots els gossos i tots els gats són aptes per poder donar sang o hi ha algunes races especials, Gemma?
No. Si són gossos o gats que estan sants i tenen un bon caràcter, no han rebut transfusions, tots són aptes, no es descarta cap tipus de raça ni animal.
Clar. Aquesta, podríem dir, donació massiva de sang que es va fer a les comarques del Pirineu Lleidatà va funcionar molt bé. Us va sorprendre la bona acollida que va tenir, sobretot entre els caçadors, que eren els que van impulsar una mica aquesta iniciativa, Gemma?
Sí. Bueno, de fet, és un grup de propietaris amb el que ja fa temps que fem donacions. I bueno, ho organitza un d'ells, normalment, i són gossos que ja fa anys que fan donacions. I sempre hi ha molt bona organització i hi ha una gran quantitat de gossos que venen allà a fer les donacions.
Molt bé. Quines són les principals diferències entre la donació de sang entre gossos i gats, tant el procediment com, bueno, el risc? Jo no sé com ho reben els animalets, això.
Bueno, el risc sempre és mínim. Nosaltres sempre segueix un protocol. Abans de les donacions es fa un examen físic molt detallat de l'animal. Si està en perfectes condicions de salut com per poder fer les donacions, fem donació. Si hi ha alguna alteració en l'animal, no es fa donació. I tenim ja molta experiència en el que fa les donacions. Llavors, sempre el risc és mínim i, de fet, nosaltres reaccions adverses, pel que és la donació en si, no anem arribat a veure. Després, pel que fa al procés de la donació,
sí.
En gossos és un procediment molt més ràpid, perquè per maneig sol ser més fàcil fer les donacions amb ells. En canvi, en gats que sí que solen ser més nerviosos i el maneig és més difícil, es ceda una miqueta. Llavors el procediment sempre és una mica més llarg. De totes maneres, és una sedació que és molt lleu, no s'arriben a dormir, simplement posem una mica de relaxant perquè estiguin més tranquils i relaxin.
Clar. Molt bé. Quin tipus d'intervencions o situacions mèdiques depenen més de la sang donada pels animals? En quin moment s'utilitza més aquesta sang que donen aquests animals, Gemma?
Bueno, hi ha tant el que és la part de les cirurgies, que s'han de fer operacions amb animals que necessiten tenir disponibilitat de sang, tant pel risc que pot comportar per els paràmetres de salut que presenta l'animal abans de fer la intervenció. I després hi ha tot el tema de les urgències. En urgències es fa servir molta sang per animals que arriben molt crítics als hospitals o animals que han tingut accidents greus i han perdut molta sang.
Molt bé. I, escolta, quina recompensa o quins beneficis reben aquests animals que participen com a donants, més enllà de salvar vides d'altres animals, que també és molt important, no? Els donen algun premi o què, Gemma?
Sempre per incentivar i també per assegurar el que és la salut dels donants, s'ofereix una desparasitació i vacunació dels donants i després, sempre després de la donació, se'ls donen premis, una miqueta de menjar. I això, sempre el que nosaltres comentem amb els tutors és que la primera recompensa és la satisfacció de poder salvar vides.
Clar, que és el millor que hi ha quan ets donant, sí. Si és per un animalet com si és per una persona. Ja parlaves abans que és més complicat poder fer una donació o treure sang d'un gat que no pas d'un gos. Per què? I suposo que també hi deu haver menys donacions de sang felina. Com és això? I si es podria augmentar la conscienciació, perquè cada cop hi ha més gats que viuen en domicilis també, Gemma?
Sí. Cada cop veiem que les necessitats de sang de gats són majors i les donacions també les anem augmentant, però tot i així sempre és molt major la necessitat que no pas les donacions. I, primer de tot, la falta de donacions comença pel tema de que els gats... l'accés per part nostra és més difícil. Els gossos els veiem pel carrer, podem accedir als tutors, però els gats, en canvi, sempre estan a dins de casa.
Clar.
Llavors, no els veiem i no hi ha un accés tan fàcil. Tot i així, últimament, sí que el que estem fent és a través de clíniques, que són els veterinaris qui coneixen els tutors i en qui els tutors confien, hi ha més accés i hi ha més confiança cap als tutors per convèncer-los de fer donacions amb els gats.
Molt bé. Doncs, Gemma Tolsa, veterinària, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Felicitats per aquesta iniciativa. I, escolta, això de que hi ha menys propietaris de gats que faciliten la donació de sang, això, els col·legis veterinaris, per fer una bona campanya publicitària, doncs van motivar la gent que té gats a que promogui la donació de sang, que és important, Molt bé, Gemma, doncs moltíssimes gràcies i fins a una altra ocasió,
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
El doctor Sergi Querol és el director de Registre de Donants de Medula Òssia de la Fundació Josep Carreras i ara mateix puc parlar amb ell. Doctor Querol, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Estem en l'any que es commemora el Dia Mundial del Donant de Medula Òssia. És una data molt important. També és el moment de fer un balanç, un resum, una radiografia de la situació. Quina és la situació actual del registre aquí a Catalunya i com ha evolucionat en els darrers anys? Vostè que deu tenir perfectament controlat, doctor.
La situació del registre en Catalunya comparativament amb la resta de les comunitats autònomes és molt bona, perquè Catalunya és la que aporta en nombres absoluts una quantitat de donants. Tenim 84.000 donants a Catalunya. Estem pujant a raó d'un 3% per any. Com sempre, no és suficient. Necessitem més donants per aconseguir lo que busquem, que tots els pacients que necessiten d'una donació puguen tindre la oportunitat de trobar-se.
En aquesta línia, doctor, qui pot ser donant? I una altra qüestió important, requereix ingrés el fet de ser donant i donar medula òssia?
No, pot ser donant tota aquella persona que estiga sensibilitzada, que hagi comprès, l'hagi explicat, hagi llegit i hagi consentit, no? Apuntar-se a un registre que és el registre que gestiona la Fundació Josep Carreras, ha de tenir de 18 a 40 anys i a partir d'aquí, una vegada ja ha mostrat aquest interès, està en aquest llistat que s'ofereix a tots els pacients del món que ho puguen necessitar, tant de casa nostra com d'arreu del món, mitjançant una comunicació que hi ha entre registres de tots els països que fan trasplantaments, i a partir d'aquí, el dia que se'ls truqui perquè un pacient siga molt compatible o tinga la millor compatibilitat entre donant i pacient, se li invitarà a fer la donació. La donació es pot fer habitualment, en el 90% dels casos, molt similar a una donació de sang, és a dir, a un banc de sang on se li farà una extracció en una punxada com es fa la sang, en una vena del braç, i se li obté unes cèl·lules que serien les cèl·lules mare de la sang, i en un 10% dels casos s'ha d'obtenir mitjançant punció dels ossos de la cadera, i que també depèn de les necessitats del pacient el que finalment s'acaba de sol·licitant.
L'ingrés o no ingrés, no? Però d'entrada no cal ingressar, no, doctor?
No, en el cas de la mèdula, per precaució s'està un dia, però pràcticament la totalitat dels donants marxen a casa el dia següent. Clar. I en el cas de la sang, de la donació, com la donació de sang, marxen immediatament.
Immediatament. En qüestions com aquesta de les donacions, doctor, sempre hi ha mites i falses creences que caldria desmentir encara. Quines serien les més recurrents i les que cal combatre, doctor Querol?
Els més recurrents són precisament el tipus de donació. Molta gent creu que al dir mèdula, la donació significa tocar la mèdula espinal, no? I això és la primera mite o error, no? que se té que dir a la població, no? La paraula mèdula òssia és la part de dintre de l'os, no és la part de dintre de les vèrtebres. Segons, se diu mèdula òssia perquè ahí es fabrica la sang, però el 90% de les donacions se fa en una punció, en una vena del braç, on aquestes cèl·lules han sortit després d'administrar-se un factor de mobilització.
Clar, és molt important explicar-ho bé, matitzar-ho bé i apartar aquestes falses creences o mites que jo deia, doctor. La donació de mèdula òssea, tinc entès que és l'única donació en vida en la que les cèl·lules es poden regenerar al 100%, no? Suposo que això és molt important pel donant, perquè ho tingui molt clar, i això també pot ajudar a fomentar la solidaritat, no?, en certa manera. Com ho veu?
Sí, el que dius és cert, n'hi ha que afegir a la donació de medula la donació de sang, no? Sí. Que és més coneguda per la població, no? La donació de sang també se regenera completament, però és molt similar a la donació de sang, és la donació de medula òssia, que després de pocs dies d'haver fet la donació queda totalment restablert el donant i pot fer vida normal, estan completament... en condicions, i després d'haver fet una cosa molt important, que és ajudar a una persona desconeguda a poder salvar-li la vida.
Tinc entès, doctor Querol, aviam si m'ho pots confirmar o no, que només el 25% de pacients troben un donant dins de la mateixa família, no? Llavors, això té molta importància, la xarxa internacional, no?, en aquest sentit, de donants...
Sí, és correcte que per compatibilitat genètica, no, per herència, entre germans la possibilitat de ser compatibles és un 25%, el qual ja fa pensar que el 75% restant de pacients necessitaran de la existència d'aquesta solidaritat de les persones que tenim per ajudar els demés. No oblidem que, igual que podem ajudar els demés, pot passar al contrari, no? Que els demés ens ajuden a nosaltres quan ho necessitem. I, per tant, això s'ha de tenir molt en compte.
Doctor Sergi Querol, director del Registre de Donants de Meteorologia de la Fundació Josep Carrera, ha estat un plaer escoltar-lo. Gràcies, molt bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlem de com es poden canviar el color dels ulls.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
En qüestions estètiques, cada cop s'està avançant més fins a un punt que dona una mica de vertigen. Ara el color dels ulls sembla ser que es pot canviar i són algunes ja les persones que han decidit passar per aquesta transformació, amb riscos, això sí, importants, tal com asseguren els experts.
No sé si ho sabies, però es pot canviar el color dels ulls. És una qüestió que moltes persones utilitzen lents de contacte, però no ens estem referint exactament a això. Són tècniques per canviar el color dels ulls, que a més estan guanyant molta popularitat a les xarxes, no? Però hem de tenir en compte els pros i els contres. Ja sabeu que qualsevol cosa no està exempta de riscos. Però això com es fa? En parlem amb el doctor Pedro Grimaldos, que és director de la clínica ICOS, que a més és pioner en aquesta tècnica. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Explica'ns, què és això de canviar-se el color dels ulls? Com funciona?
Bueno, nosaltres el que fem és una tècnica especial,
sí,
que és no canviar pròpiament el color del sol, sinó eliminar l'excés de melanina acumulada al llarg dels anys, no? A la part anterior de l'iris, per mostrar el color original genètic familiar de cadascú. O sigui, que no és pròpiament posar un color artificial, sinó descobrir el color natural que tothom té al naixement.
Ah, vale, però i ja es pot canviar l'ull? Es podria canviar l'ull de forma pràctica o no? A l'ull, al color de l'ull em refereixo.
Podem eliminar amb làser,
sí,
l'excés de melanina de la part anterior,
sí,
de l'iris, i d'aquesta manera podem mostrar un color clar que és el que tenim al naixement.
D'acord.
O sigui que no és canviar, sinó que és descobrir, eliminar una mica de melanina que hem produït al llarg de la vida.
D'acord. Pedro, has notat que això hi ha més tendència o hi ha més peticions per fer-ho? Perquè sembla que s'ha posat molt de moda, això.
Sí, bueno, jo sóc oftalmòleg, cirurgià, i tinc molta experiència en cirurgia de cataractes, de làser per miopia, no? I sempre he vist que al començar una tècnica nova es necessita molt de temps per arribar a una acceptació de la població, no? Normalment passen de 10 a 15 anys, no? Després de que s'ha demostrat que no hi ha complicacions, que el resultat bons, que la tècnica és efectiva, segura i predecible, amb el pas del temps molts oftalmòlegs s'interessen,
sí,
i el global de la població ho demana. I cada vegada ho demana més.
És perillós una cosa així o no?
No, perquè portem ja 14 anys. Jo ho vaig inventar, la tècnica de làser,
sí,
de l'eliminació de melanina de l'iris, no? Que és la tècnica més efectiva, no? Perquè s'elimina, es canviem l'aspecte de color dels ulls eliminant la melanina allà on resideix el color ocular, que és l'iris, no? No a la còrnia, no? I és una tècnica segura perquè portem 14 anys i hem fet estudis estadístics que han demostrat estadísticament que no comporten complicacions.
D'acord. Llavors, el que veuríem seria el color original dels ulls. Sí que és cert que hi ha, no sé si són clíniques privades, algunes clíniques, que sí que canvien el color dels ulls, el color de l'iris.
Però no és, hi ha dues tècniques, no? La nostra, que és canviar de veritat el color de l'iris amb làser,
sí,
no? O sigui, el làser actua a la part anterior de l'iris,
sí,
i elimina l'excés de melanina acumulat, no? I l'altra tècnica és la queratopigmentació, que no actua a l'iris, sinó que el que fa és ficar, fa un tall a la còrnia com a les operacions de miopia, no?
D'acord.
I a l'interior fica un colorant que pot ser de diferents colors, no? Però que sempre és artificial, o sigui, no és el color original, no? Es fa a la còrnia, que no és on de forma natural tenim el color nosaltres. O sigui, el color resideix a l'iris, no a la còrnia, no? O sigui, que és una tècnica que és més agressiva, el resultat és més artificial, perquè el color no és el nostre, sinó que és un colorant artificial,
sí,
i es fica a tot arreu de la còrnia, deixant un forat al mig per poder veure, perquè pensa que si tapem la còrnia podríem tenir problemes de visió lateral, no? I la visió lateral és important a la nit, és important per conduir, és important per caminar pel carrer, als semàfors, no? O sigui que sí que té moltes limitacions, no tant de tipus cosmètic com de tipus visual, no?
D'acord. Això, el nom, no sé si és iridoplàstia, seria iridoplàstia?
La tècnica nostra és iridoplàstia làser.
Ajà.
O sigui que és la tècnica de làser a la part anterior de l'iris, que és on tenim el color natural nosaltres, no? Dels ulls, no?
I la darrera pregunta que et faig és, això, sí, quan dura? Per exemple, les dues coses que m'has explicat, eliminar, sí, l'excés de melanina i, sí, després aquesta pigmentació artificial. Això seria ja per sempre?
Sí. O sigui, la nostra tècnica és permanent perquè el làser destrueix les cèl·lules que produeixen la melanina, que són els melanòcits, no? Sí, el làser no és que retiri la melanina, sinó que destrueix les cèl·lules que produeixen la melanina, i això ja és per sempre.
Mm.
O sigui que nosaltres veiem pacients cada setmana que els varen fer el tractament fa 10-12 anys i estan exactament igual, no?
D'acord.
En canvi, la queratopigmentació no. La queratopigmentació, al introduir un colorant artificial a la còrnia, aquest colorant es dissol amb el pas del temps. O sigui que el cos rebutja, no? perquè és una substància aliena, artificial.
I la va eliminant.
I la va eliminant, això. I per això, després de 6 mesos, el colorant s'ha diluït molt, no? I arriba el moment de fer una reintervenció. O sigui, s'ha de tornar a fer per introduir més colorant perquè l'efecte ha marxat.
Doncs, doctor Pedro Grimaldos, director de la clínica ICOS, una clínica dels que són pioners en aquesta tècnica, escolta, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat. Molt amable.
Moltes gràcies a tu. Bon dia a tothom.
Doncs seguim parlant del tema de la pesta porcina, que està d'actualitat aquests dies, amb aquests dos casos positius de dos porcs senglars que vivien per la zona de Collserola, dels molts que hi ha a la zona de Collserola, i ara volem escoltar l'opinió d'algú que pot col·laborar i molt a controlar i a evitar que això vagi a més. Són els caçadors, i qui millor que amb el seu president, el senyor Enric Vélez. Senyor Vélez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és el president de l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya. Enric, quin paper creus que podeu jugar els caçadors, doncs, en el control i la contenció d'aquesta malaltia que tenim ara mateix en aquesta zona controlada del territori, la zona de Collserola?
Pues un paper determinant. Bueno, especialment la de Collserola, en principi, es patentava fer el control per professionals, eh? Uh-huh. Cosa que és totalment entenible. Vull dir, parlem de que venen amb tecnologia militar, són gent experta. El caçador, al cap i a la fi, som coneixedors del territori, del país, coneixem més que ningú el nostre vedat, i som els experts dintre casa nostra, com si diguéssim. Fora de l'extraràdio, on lògicament només permeten entrar professionals, és on nosaltres hem d'actuar de manera molt activa, controlant amb batudes, gàbies, guaits nocturns, dius, tots els senglars que puguem. Penseu que ara estem parlant de dades de persones que han vingut de la UME, 200 i pico d'aquí, 200 d'allà. Penseu que el col·lectiu de caçadors som 50.000 persones que cada cap de setmana sortim dissabte, diumenge i molts entre setmana també a caçar el senglar amb una dotació pròpia, autofinançats, amb cotxes, remols, bosseres, rifles, munició... Som un exèrcit.
Escolta, Enric, com creus que... o com està responent el col·lectiu vostre al fet que, malgrat d'haver estat sovint menys tinguts socialment els caçadors, doncs ara se us comenci a reconèixer la vostra utilitat en una situació com l'actual, que és de risc sanitari? Com són les coses, eh?
Bueno, sí. La veritat és que hem vingut de governs totalment ecologistes que només feien que arraconar-nos, i sembla ser que ara les tendències van canviant. Hi han partits més o grups parlamentaris més avançats que han agafat el toro per les banyes i s'han declarat pues que toca legislar amb seny i no amb populisme. I darrerament, pues, lamentablement, de manera molt reactiva també, però bueno, veiem que el govern està per la labor de reconèixer la nostra labor, que no és només pel control d'aquesta zoonosi, sinó també per evitar accidents de carretera, danys a l'agricultura, i que és letal. I pel benestar ecològic de les poblacions d'animals, de fauna, perquè si una esclata, les altres disminueixen.
Clar. Ara mateix tenim una superpoblació de porcs senglars, no només a Collserola, sinó arreu de Catalunya, no, Enric, ara mateix?
Exactament. Collserola no és la zona més poblada. Les zones de Girona tenen molt més de senglar. Penseu que estem matant aproximadament uns 70.000 animals per any. No disposem encara, perquè triga una miqueta, van de calatge, van de mora, les dades oficials, però hasta els darrers 3 anys, des del 20, la temporada 2021, 22, 23, 70, de 60, 70, 70 i pico mil animals que estem eliminant de casa nostra. I les plagues no només és per senglar, ara comencem a tenir, que ja estem reclamant també pel tema del cabirol, que si no arribarem tard també, perquè estem reclamant, que s'obri una miqueta, que es permeti, que es doni flexibilitat a les nostres mesures pel control del cabirol, sobretot a llocs com la Catalunya Central, on sembla ser que no es veu que hi ha tants com hi ha.
Enric, creus tu que si s'hagués tingut una política més de controlar l'excés de superpoblació de senglars, no s'haguessin produït situacions com la que estem vivint hores d'ara?
Pues, a veure, és
difícil, una pregunta complexa. És difícil donar una resposta clara i concreta, però sí. Aviam, quan hi ha una superpoblació com la que hi ha ara amb milers de porcs senglars que campen a sus anxes, la cosa es descontrola.
Es descontrola molt. Mira, les malalties com aquesta, que són molt, molt transmissibles i letals, contra més animals n'hi hagin, pel contacte, per excrecions, per orina, per saliva, per femtes, s'encomana moltíssim. Per tant, contra menys població hi hagi, menys s'encomana aquesta malaltia. Jo crec que, en el cas de la pesta porcina, evitar que entrés, nosaltres estàvem esperant i avisàvem l'anterior govern que estava a picar les portes perquè veiem la progressió en Europa cap avall, d'una manera voluntària, involuntària, no sé si en bona o mala fe, la qüestió és que la tenim aquí, el que prioritza és el control. Entrar, jo trobo que era una miqueta l'atzar, una miqueta algun dia havia de passar, perquè s'estaven donant més casos en Europa, però el fet de que després aquesta malaltia no es dissemini sí que, clar, depèn de les polítiques que s'han fet amb anterioritat de perjudici cap als caçadors o de facilitar la seva feina, i hores d'ara trobo que és un autèntic repte el que té el govern d'intentar aconseguir que això surti del focus.
Clar, en aquest sentit, Enric, fins quin punt la presència constant de vosaltres, dels caçadors, en tot el territori, pot ajudar les administracions a tenir una vigilància molt més eficient del medi natural? Perquè vosaltres sou, com deies tu molt bé, un exèrcit de 50.000.
Sí, sí, és que a més estem a jornada completa, 7-24, saps? Sí, sí. Vull dir que estem cada dia, quan no estem mirant rastres, estem al gos, no només per la prevenció de coses com aquesta, sinó també per la prevenció d'incendis, vull dir que som els ulls moltes vegades de l'administració i la manera moltes vegades també d'arribar a a controlar tot el que tenim a casa nostra.
Llavors, quina relació creus que hauria d'existir entre vosaltres, caçadors, veterinaris i administracions, per afrontar l'intentar evitar una crisi com la que hi ha ara i fer-ho amb màxima coordinació, no?
Havia d'haver estat, i jo crec que ara estarà, molt, molt estreta. Nosaltres, de fet, la nostra agrupació, que plega doncs, gairebé socis la meitat de caçadors de Catalunya, ja, a hores d'ara, constantment no parem de reunir-nos amb veterinaris, amb Col·lectiu Agrari, Unió de Pagesos, JARC, Federació de Cooperatives Agrícoles, Propietaris Forestals, totes les organitzacions, veterinaris, la federació, el propi departament, el govern, vull dir que no parem de fer reunions constants i la relació crec que és estreta. Després la implicació és diferent, segons el cas.
I però se us escolta, Enric, se us escolta, vosaltres.
Escoltar-nos, sí.
Se us té en compte.
Escoltar-nos, sí, fer-nos cas moltes vegades. Saps què passa? Que dintre... Jo, quan parlo amb els grups parlamentaris, tots em diuen el mateix, una miqueta, que cada dintre de cada partit sempre hi ha una vessant més de consum, d'aprofitament de recursos del món natural i una vessant més ecologista, amb aquests corrents europeus que porten doncs, el veganisme, l'ecoturisme, l'ecotot. I clar, als partits els hi costa molt també de volcar-se cap a la vessant consumista.
Gràcies per atendre'ns. Ell és el president dels Caçadors i Pescadors de Catalunya, un col·lectiu que ha estat molt castigat per anteriors governs de la Generalitat i ara doncs, els hi ha d'estendre la mà perquè els ajudin un cop de mà per salvar aquesta situació. Enric, gràcies, bona tarda i molta sort.
Moltes gràcies per donar-nos veu.
I ara puc parlar amb el Juan Ruiz, que és resident a la Fundació d'Autisme Masques de Vall, a Serinyà, a les comarques de Girona. El Juan té 62 anys i és autista. Li agrada tot relacionat amb la música, sobretot la música rock, i és un expert en això. Es coneix doncs, pràcticament tots els grups de rock i també a tots els seus components. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gusta el rock? ¿Cuál es tu grupo favorito?
Mi grupo favorito, bueno, tengo uno que es The Who.
The Who, bueno, fantástico, Who. Bueno, sí. Muy bien. Explícanos un poco ahora tu experiencia aquí en Máscara de Vall, cuando llegaste a esta residencia, cuánto tiempo llevas aquí aproximadamente y cómo te encuentras ahora mismo.
Muy bien. Llegué en el abril del 1992, por tanto, hace 33 años.
Muy bien.
I estic molt bé, sí, estic molt bé aquí, sí.
Molt bé. Recordes una mica com va ser el teu primer dia, qui et va rebre, què et va semblar el centre, els teus companys? Te'n recordes el primer dia?
Primer dia me va vindre con un senyor que era molt, molt bon senyor, que se llamava Mariano.
Ah.
Casa de Vall.
Val.
I vine en abril del 92 i a conèixer el centre i me recibió en Pep Freixas, que era un director que havia abans. I, bueno, primer estuve treballant a la cuina con l'Anna Torrecamota, una educadora que havia abans.
Molt bé. I escolta...
Digue'm. I també estuve en esos anys treballant a l'OR.
Fantàstic.
A l'OR. Sí.
Explica'ns una mica com és el teu dia a dia, fas tallers, quin tipus d'activitats fas i què és el que més t'agrada, tot el que fas en el teu dia a dia, Juan.
Sí. El que m'agrada més de tallers manipulars està amb la Fina, una educadora, fent paper, fent plantilles, fent sobres, pintem... I...
Bueno, que fem moltes activitats al llarg de tot el dia. I suposo que també, Juan, feu sortides fora del centre, no? Excursions, visites no sé si aneu a algun museu, així. Què és el que t'agrada més quan feu aquestes sortides fora del centre?
L'últim museu que vas anar fue a Barcelona, al Museu de la Guitarra Elèctrica. Hi ha un museu. I me va agradar molt.
Home, si ets un rockero, el Museu de la Guitarra, fantàstic per tu, no?
Sí.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. Escolta, si tu ara mateix has de posar una nota en la teva estada aquí al Mas Casa de Vall, quina nota series? Quina nota els hi posaries? Aviam.
Pues, molt bé, uns notable, un sobresalient. Et tracta molt bé.
Sí. Vull dir, estàs content de com et tracten a tu i els teus companys, de tot el que els ensenyen. Sí. Estàs millor ara, des que estàs aquí, et trobes tu millor físicament, mentalment, amb tu mateix, estàs més content? Juan?
Sí, molt bé. Sí, molt bé.
Segur que heu fet, que has fet molts amics en el centre. Què feu habitualment quan teniu temps lliure, quan has acabat de treballar a l'hort o de fer algunes tasques que feu dins del centre? Doncs què fas amb els teus amics? Jugueu a cartes? Miro la tele? Llegiu?
La tele, jo divendres por la nit dissabte por la nit miro muchos vídeos de los festivales hippies de rock. A mí me gusta, soy un fan de los hippies, me gusta esta época.
Molt bé.
I veo muchos festivales así de los años 60, 70.
Uh-huh.
Sí.
I d'aquests festivals que dius que mires tant, quin és el que t'agrada més i en quin t'hagués agradat anar?
Hi ha molts que m'agraden, però m'agrada molt el festival de Boston, la Illa de Wight.
Uh-huh. Molt bé.
Gossip Light Festival.
Uh-huh.
Bueno, són molts.
I escolta,
hi ha molts, sí.
I escolta, Juan, i dels grups espanyols de rock, tens algun preferit, algun dels teus favorits?
Me gustaba mucho Barón Rojo en mi tiempo, en los 80 también.
Barón Rojo.
Barón Rojo.
Eres un hombre de los 80, fantástico. Una gran época de los 80, ¿eh, Juan? ¿L'añoras a la época de los 80 musicalmente hablando o qué?
Yo tenía 20 años y también, bueno, viví la movida, pero estaba aquí a Girona, pero tenía 20 años en los 80.
Bueno, qué movida aquel tiempo, con todos los grupos de la movida madrileña que se decía.
Los zombies me gustaban, sí.
Muy bien. Oye, Juan, pues ha sido un placer poder hablar contigo. Muchísimas gracias, muchísima sort. Gracias por atendre's y que continuï cuidant també aquesta gent de Masques de Davall.
Sí.
Juan, gracias.
Gracias igualmente, gracias por hablar, ¿eh?
Els agricultors de les Terres de l'Ebre tornen a estar amb els llums d'alarma encesos, en aquest cas un cop més per les tempestes torrencials de no fa pas gaire i que han deixat una ressaca considerable. El senyor Rafael Barguell és pagès arrossaire de les Terres de l'Ebre. Rafael, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, explica'ns una mica com ha afectat exactament el temporal als teus camps. Has pogut ja valorar quin percentatge de collita d'arròs has pogut perdre o el que has pogut salvar, aviam?
Bé, en principi, aquest temporal ja venia precedit d'un altre que vam tindre el cap de setmana anterior. Per tant, el primer temporal que vam tindre ja una mica va tombar l'arròs en terra, en alguns casos, i aquest últim, doncs, bueno, evidentment, els efectes han sigut més greus. Podíem parlar que quedava aproximadament un 30% de la collita per arroplegar. Les afectacions han estat en diferents graus. Hi ha camps que els hi va tocar la pedra i aproximadament s'han manejat entre un 95% de pèrdua de collita i un 30%. Els camps inundats per l'aigua són molt puntuals, no hi ha una quantitat excessiva, però aquests camps, ara veurem, quan s'acaben d'assecar del tot, perquè el problema que tenim quan l'arròs es mulla és de que acaba germinant, i si germina ja no és bo per empaquetar. Per tant, estem a l'expectativa a veure què passa en aquests camps mullats.
La xifra, en una xifra, un número exacte, el valor d'aquestes pèrdues, no ho teniu clar, no, Rafael, encara?
No, perquè, com comentava, fins que no s'assequen els camps i veiéssim si l'arròs ha germinat o no, no podrem dir res. El que sí que sabem és que hi ha unes 1.500 hectàrees afectades per la pedregada de l'altre cap de setmana d'allà, i aquesta setmana també em va caure una mica. I, bueno, aquí sí, aquí ja dic, hi ha pèrdues que van entre un 95% i un 30%. També, bueno, a part de l'arròs, també podríem dir que hi ha una zona que s'ha vist també molt afectada l'oliva per la pedregada, també.
Déu-n'hi-do, les assegurances cobreixen aquesta mena de situacions? Has tingut ja, heu fet algun contacte amb Agroseguro o algun tipus d'ajuda pública teniu previst sol·licitar?
Sí, la veritat és que l'arròs, a diferència d'altres conreus, podríem dir que el 99% té la seva assegurança. És una assegurança que està bastant subvencionada i que, per tant, aquí pràcticament tothom la teníem. Hem parlat amb diversos pagesos i el que ens comenten és que estan contents amb les peritacions que han tingut per part d'Agroseguro i, per tant, podem dir que per aquesta part està cobert.
Bueno.
Una altra cosa serà lo del temporal de l'aigua, com aquests camps inundats acaben reaccionant i com s'acabaran peritant però el que és per la pedra podríem dir que ha estat correcta la peritació.
Rafael, s'ha parlat també de la possible declaració de zona catastròfica. L'alcalde d'Amposta així ho va demanar. Creus que aquesta mesura ajudaria realment a... us ajudaria a vosaltres?
Bueno, lo de la zona catastròfica... per a qüestió d'agricultura no ens veiem massa beneficiats. En tot cas, sí que ens aniria molt bé per tot el tema d'infraestructures, camins, barrancs, tot això sí que ens veuríem beneficiats, perquè al Delta tot és molt pla i danys en infraestructures no n'hi ha, però quan ens trasladem de la Nacional 340 cap a dalt, que és la zona de secà, allí sí, allí la collida dels barrancs pues, ha malmès molts camins i bueno, allí sí que hi ha danys estructurals realment importants.
Importants. De la teva experiència, què caldria millorar perquè en episodis com aquest, el que heu patit, doncs no tinguin tant impacte o un resultat tan catastròfic com el que estem parlant? Gestió de l'aigua, drenatge, més suport institucional. Què demanaries, Rafael?
Bueno, en quant a infraestructura, lo Delta podríem dir que estem bastant ben dotats perquè, com sabeu, lo Delta se va enfonsant i, per tant, els problemes de traure l'aigua de dins els camps la tenim ja de per si, a part d'aquestes avingudes d'aigua que tenim extraordinàries. Per tant, les estructures de drenatge del Delta són importants i podríem parlar que en una setmana lo Delta es pot assecar. Un altre problema que també mos hi trobem és l'avinguda de les aigües de les muntanyes, que també acabem fent cap al Delta. Aquí sí que possiblement s'hauria de dotar d'una infraestructura per a aquesta aigua no arribés als arrossars.
A banda d'aquests problemes directes que causats per les tempestes torrencials, també teniu un altre problema molt important, que és la proliferació del cargol poma, no? Com ho teniu resolt, això? O encara no està encarrilat?
Resol de cap de les maneres. A la marge esquerra ja fa bastants anys que està donat com a plaga, per tant, el que fem és intentar subsistir a la plaga aquesta mitjançant aplicació de saponines, mitjançant les sembres en sec, i a la marge dreta, que la teníem bastant controlada, ara en estos aiguats el que sí que ens hi trobem, que al llaure està una inundació tan important, els cargols han pogut passar des dels guassos a dins dels camps d'arròs. Per tant, jo crec que l'any que ve hi haurà una explosió d'aquesta plaga també a la marge dreta. Això és un drama perquè només tenim un producte per a controlar-ho. És un producte que cada any hem de demanar l'ús excepcional per poder-lo aplicar i pensem que, bueno... Esta no és la solució, en tot cas és una solució molt cara i que possiblement s'hauria de buscar la forma de trobar una lluita biològica, no sé, però bueno, realment és un drama.
Malgrat totes les dificultats de les que estàs parlant, doncs què et motiva, Rafael, com a pagès arrossaire, continuar cultivant arròs al Delta?
Bueno, jo diria que la pagesia és vocació. Si no tinguéssim vocació de pagès no n'hi hauria cap, perquè com podeu entendre no hi ha cap jove que s'hi vulgui posar. Aquí no hi ha dissabtes, no hi ha diumenges, no saps mai quan has de guanyar, quan perds. Per tant, els joves el que busquen és una estabilitat, que és precisament el que l'agricultura no m'ho està acabant donant.
Molt bé, doncs hem conegut com es respira a la zona del Delta de l'Ebre el cultiu dels arrossaires, que ho estan passant malament degut a aquesta plaga del cargol poma i després també totes les pluges torrencials que han tingut les últimes setmanes. Ho hem dit, hem parlat amb el senyor Rafael Verdiell, que és pagès arrossaire del Delta de l'Ebre. Rafael, moltíssimes gràcies. Bona tarda, eh?
Gràcies a vosaltres per preocupar-vos.
I fins aquí el programa d'avui. Que acabeu de passar un molt bon diumenge i que tingueu també una molt bona setmana. Gràcies per escoltar.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.